RAC1 i La Vanguardia presenten el debat electoral de les eleccions catalanes del 12 de maig, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya.
Senyores i senyors, bon dia, són les 9 del matí. Aquesta mitjanit ha començat la campanya electoral per les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, que ens deixen un escenari, certament, com acostuma a passar en totes les eleccions, molt incert del que pot passar. De fet, les enquestes fins i tot no descarten un escenari de bloqueig del que pugui passar en aquestes eleccions del dia 12. Així doncs, la campanya es torna a presentar, emocionant, ajustada, tots aquells qualificatius que des d'un punt de vista mediàtic se li puguin col·locar. I aquest matí, RAC1 amb La Vanguardia, La Vanguardia amb RAC1, organitzen aquest primer debat en campanya electoral amb els candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya des de l'Auditori de la 11 aquí a l'Avinguda Paral·lel de la ciutat de Barcelona. És evidentment el primer debat amb tots els caps de llista per Barcelona, amb l'excepció de Junts per Catalunya, que com en altres ocasions ha enviat el número 3 de la candidatura. Així doncs, ens acompanyen avui Salvador Illa del Partit Socialista, Pere Aragonès d'Esquerra Republicana, Josep Rull, el número 3 de Junts per Catalunya, Ignacio Garriga de Vox, Laia Estrada de la CUP, Jèssica Albiach de Comuns Sumar, Carlos Carrizosa de Ciutadans i Alejandro Fernández del Partit Popular. Enric Sierra, bon dia.
Bon dia, Jordi, bon dia a tothom. Explicarem una miqueta com funcionarà aquest debat. Òbviament s'ha introduït en la campanya la decisió o la meditació que està fent el president del govern espanyol i per tant preguntarem en primer lloc sobre aquesta qüestió breument i després el debat tindrà tres blocs. Un primer bloc on farem balanç d'aquesta legislatura del govern d'aquest darrer mandat amb una primera pregunta que farem directament a cadascun dels candidats i es tindran un breu temps per contestar-la i quan hagin contestat s'obrirà el debat durant 25 minuts aproximadament i després farem una pausa, farem un segon bloc on parlarem del que hem anomenat l'eix nacional, què fem amb Catalunya des del punt de vista la llei d'amnistia, la independència, el referèndum, si hem de reformar l'Estatut, etc. També la mateixa fórmula, pregunta directa i debat, i després els pactes, amb qui pactaran, amb qui no pactaran, quines són les possibles aliances que es poden produir després de les eleccions. I finalment, com sempre, el mig minut de glòria, el mig minut per demanar el vot. Per tant, avui, Jordi, com dèiem, tenim aquest elefant a l'habitació que hem d'introduir.
I del qual començarem el debat que volem que han assistat com els últims que hem organitzat conjuntament La Vanguardia i RAC1, que és amb la voluntat de que sigui àgil, entretingut, que no sigui pesat i sobretot que no sigui encarcarat, que és la voluntat principal de que cadascú pugui explicar el que vulgui. Aquest elefant a l'habitació és evident que avui tota la premsa, no només d'aquí, sinó la premsa internacional, parla de la decisió d'aquesta pausa fins dilluns del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i la primera pregunta va dirigida al candidat del Partit Socialista, després Alejandro Fernández del PP, després qui vulgui parlar del tema, si és que volen parlar endavant, i després tindran un minut de rèplica també tots ells. Aquí veurem que hi ha un compte enrere perquè es facin la idea de per poder fer aquest minut i que puguin intentar quadrar el màxim possible. La pregunta primera, senyor Salvador Illa, si es considera que el que ha fet o el que està fent Pedro Sánchez és un gest tàctic, com diu l'oposició, o un acte de sinceritat. Vostè dirà.
És un acte de sinceritat, ho puc afirmar amb coneixement de causa. És veritat que és un acte inèdit, no poc freqüent, inèdit, però és un acte de sinceritat que crec que ha d'obrir una reflexió col·lectiva, des del meu punt de vista almenys, no? Sobre en què consisteix fer política i quins són els límits de l'actuació política, no? La política jo la concebo com un servei públic per millorar la societat. Hi ha plantejaments diferents, s'han de contrastar. Hi ha una societat plural i democràtica, això es fa d'acord amb unes institucions i uns procediments, però ha d'haver-hi sempre respecte a les institucions, als procediments, als ciutadans i també a l'adversari. I quan es practica una política concebuda com la conquesta del poder al preu que sigui en lloc d'una política de servei públic i sistemàticament es busca no contrastar amb l'adversari, sinó la destrucció sistemàtica de l'adversari, crec que és pertinent obrir una reflexió col·lectiva i fixar uns límits a aquesta manera de fer.
Alejandro Fernández.
Bé, dues consideracions. La primera, la inquietant semblança entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. Fa tres setmanes era Puigdemont que ens deia que potser plegava. I ara resulta que és el senyor Sánchez que ens diu que potser plega. perquè els seus sentiments, no? Jo, la veritat és que si dilluns tots dos a la vegada anunciessin que deixen la política, tindrien tot el meu suport, la comprensió, perquè per damunt de tot són persones i els desitjo que els seus sentiments estiguin el millor possible. La segona consideració és que el senyor Salvador Illa acostuma a parlar de fiabilitat i estabilitat. I avui tenim tota la premsa internacional al·lucinant directament que el seu cap de fila, senyor Sánchez, ha deixat Espanya en el limbo de la incertesa, de la inestabilitat i d'una situació absolutament inèdita en una democràcia occidental. En definitiva, el senyor Pedro Sánchez s'ha carregat la seva campanya directament, perquè difícilment podrà vostè parlar d'estabilitat en el que queda de la mateixa.
Un minut clavat, Josep Rull, de Junts per Catalunya.
Sí, davant d'aquesta circumstància nosaltres podem empatitzar amb Pedro Sánchez des d'un punt de vista personal, com a marit, com a home, com a pare. Pocs com nosaltres sabem què vol dir això. Però li podríem lliurar un manual de resistència en relació a la Lawfare. Podem empatitzar amb ell com a persona, però no com a primer ministre. No és seriós que en aquests moments transcendents hi hagi aquesta actitud. No és propi. De casa se n'ha de venir plorat, perquè quan nosaltres ja els ho vam advertir que això de Lawfare no tenia límit, que aquesta estratègia de batre l'adversari, de destruir literalment l'adversari, començaríem nosaltres i continuaríem posterioritat amb vostès, vam trobar una passivitat extraordinària. Quan ens passava a nosaltres, vostès no hi eren. I això no ens interpel·la a nosaltres. Interpel·la el conjunt de la democràcia, interpel·la directament els catalans i les catalanes.
Ignacio Garriga, de Vox.
Nosotros coincidimos con millones de españoles que seguramente nos estarán escuchando y están profundamente indignados ante esta nueva escenificación de Pedro Sánchez. Hace mucho tiempo que el señor Pedro Sánchez, y lo saben, está rodeado de mucha corrupción. Corrupción que empezó con la incorporación de la banda terrorista ETA a la dirección del Estado. Corrupción que le llevó luego a encerrar de manera ilegal a los españoles con dos estados de alarma decretados por el Tribunal Constitucional. Y después, ilegalmente, protagonizando el mayor acto de corrupción posible que puede cometer un líder político, que es comprar la investidura amnistiando a unos delincuentes a cambio de 7 votos. Luego, coincido, evidentemente que hay límites políticos, morales, que el señor Pedro Sánchez hace mucho tiempo traspasó y que deberían haberle llevado a dimitir hace mucho, mucho, muchos años. Y por terminar, agradecería que ni los señores de Junts ni los señores del Partido Socialista dieran lecciones de nada, ni de victimismo, ni de violencia. Quiero recordar a muchos concejales o a muchos catalanes que sufren la violencia en Cataluña y especialmente a aquella familia de Canet que fue acosada por el separatismo violento.
Gracias. Pere Aragonès, Esquerra Republicana.
Bé, molt bon dia. Els atacs de l'ultradreta no són nous, no han nascut aquesta setmana. I per tant, els que l'hem patit, de fet, alguns dels partits que participen en aquest debat també han presentat querelles falses contra mi mateix, també ho ha fet Manos Límpies, i per tant entenem perfectament el que se sent des d'un punt de vista personal. Però una vegada dit això, sent conscients que l'actuació de la ultradreta no va començar ahir, se li ha de plantar cara sempre. Sempre i en qualsevol circumstància. Perquè més enllà de les raons personals que tingui cadascú i que s'han de respectar, nosaltres representem projectes polítics amb uns valors i amb unes conviccions. Com deia, alguns de nosaltres, sí, també hem estat denunciats per Manos Límpies, alguns hem estat sotmesos durant un any i mig a un seguiment per part del CNI sobre tota la nostra vida privada, però, malgrat davant aquests atacs, nosaltres continuem dempeus. I lamento, doncs, que encara ens passem més temps de campanya parlant de persones concretes i no parlant del país.
Laia Estrada, de la CUP, endavant.
I gràcies, bon dia a tothom. Nosaltres hi veiem un moviment estrany, que ens costa de creure que estigui motivat per aquesta denúncia de Manos Límpies. Manos Límpies no neix ahir, tothom coneix qui és. Per posar un exemple, el 2017 ens van denunciar i van demanar la nostra il·legalització de la CUP. La resposta aquell octubre del 2017 per part del PSOE, segur que també la recorden, va ser sortir al carrer, manifestar-se al costat de l'ultradreta en contra del nostre dret a decidir lliurement el nostre futur, i no només a manifestar-se amb l'ultradreta, sinó a fer-se selfies, fins i tot. I per tant, a veure, aquest és el pa nostre de cada dia, denúncies per terrorisme, per informar, per protestar, per organitzar-nos, exili, presó, telèfons punxats, policies infiltrats i, en definitiva, això és el clavegueram del règim del 78. Un clavegueram d'on ha sortit també doncs, la ultradreta que avui ens acompanya. Però un clavegueram que el PSOE ha utilitzat quan li ha interessat. I, per tant, el que demostra és que hem de reprendre el nostre camí cap a la independència, sens dubte.
Jessica Albiach, que endavant, i Carlos Carrizosa, acabarem, i si algú ha de fer una rèplica del que s'ha dit aquí, endavant les atxes, sisplau.
Sí, bon dia. Mireu, Mònica Oltra no fa tant, va dir, ens estan fulminant un a un. I jo crec que no podia tindre més raó, i per això, evidentment, tot el suport a les persones que pateixen i que han patit l'Ofer, també m'agradaria dir, això no és una cursa a veure quin ha patit més, però sobretot, sí que m'agradaria llançar un missatge molt clar. És el moment de resistir. El que toca és resistir i passar a l'ofensiva, no només per defensar el govern de coalició, sinó sobretot per defensar la democràcia. I tenim clar que no podem deixar aquesta gent en mans d'una dreta que està absolutament embotida. Per tant, el que toca és fer net amb la cúpula judicial i, evidentment, ni un sol pacte amb la dreta, perquè el que toca ara mateix és fer mesa democràtica.
Carlos Carrizosa, de Ciutadans.
Sánchez ha dejado España en estado de animación suspendida y lo ha hecho haciendo gala de su legendario egoísmo. El señor Sánchez figura que está muy acosado. A mí me gustaría decirle al señor Sánchez que aquí sí que ha habido gente acosada, aquí sí que ha habido gente víctima del acoso separatista durante muchos años y que lo ha pasado muy mal. Ha habido un separatismo violento y aquí todos hemos aguantado, mucha gente ha aguantado bastante más de lo que aguantaría el señor Sánchez, que no aguantaría ni dos días en Cataluña si tuviera que sufrir lo que aquí algunos hemos sufrido. Pero aquí estamos dando la cara, aquí estamos dando la cara, y no todos, eso es cierto, porque no está el señor Puigdemont hoy aquí, porque él cobardemente no ha dado la cara, eludió la acción de la justicia y además va diciendo que es un exiliado. Nosotros quiero decirles que cuando acabe este debate nos vamos a ir a Francia a explicarle al señor Puigdemont que no es un exiliado, sino un fugado de la justicia y que no tiene nada que ver con los verdaderos exiliados republicanos demócratas españoles que sí que fueron allí y alguno está enterrado como Machado.
Un dret a rèplica per tothom i així començarem, continuarem el debat. Salvador Illa.
És que dret a rèplica, jo que volia prendre la paraula per agrair les mostres d'empatia d'alguns dels meus col·legues de debat i per dir que respecto les altres intervencions, tot i que no les comparteixo, jo he demanat una reflexió col·lectiva. Per posar-ho en termes més planers, pot haver-hi en un partit de futbol un jugador que faci una entrada dura i que lesioni el rival. Això passa. També passa en política. El que no pot ser és que alguns dos jugadors d'aquest partit de futbol només vagin a trencar la cama a l'adversari. I això comença a passar amb la política espanyola des de fa un temps ençà. I crec que el gest inèdit i inesperat, almenys per part meva, del president del govern, i ell tindrà les seves motivacions, crec que vas a compartir amb prou sinceritat, és una ocasió per obrir aquesta reflexió col·lectiva a la que jo convido a tothom.
Perdoni, és inaudit sentir això de llavis del principal dirigent del PSC. És inaudit. Això fa temps que va començar i vostès van establir una complicitat que era simplement impròpia en termes democràtics. Ara el problema que tenim és que aquestes eleccions, al final, acabin sent un plebiscit sobre Pedro Sánchez. Aquestes eleccions van de Catalunya i van dels interessos de la gent d'aquest país concret. Jugar en aquest electoralisme en aquests moments és absolutament reprovable.
Alejandro Fernández, del Partit Popular.
Senyor Salvador, i el que és absolutament inadmissible, però inadmissible, és que el president del govern d'Espanya assenyali amb una carta que el poder judicial espanyol forma part d'una conspiració ultradretana per fer-lo caure. Això és copiar l'estil del senyor Puigdemont. Això genera inestabilitat. Un demòcrata acata l'actuació judicial quan li agrada i quan no li agrada. Vostès celebren, i a més de manera ostentosa, quan algun processat és del Partit Popular. Jo he respectat sempre la seva presumpció d'innocència en aquests dies. Això és respectar la gent, cosa que vostès no han fet amb nosaltres en moltíssimes ocasions.
Ignacio Garriga, de Vox.
Lo que seguramente los que nos están escuchando en el debate no atienden a razones el escuchar que el señor Illa, el Partido Socialista, hable de partidos de fútbol, de entradas o de tarjetas amarillas cuando los catalanes, los españoles en general, lo están pasando muy mal. Ahora muchos están camino a los colegios para llevar a sus hijos o a sus puestos de trabajo que ahora son con salarios que dan para menos como hace años, familias que tienen mayor inseguridad en sus calles, trabajadores que ven con mucha incertidumbre el futuro de sus empresas por culpa de las políticas que ha promovido el gobierno de Pedro Sánchez, y estamos hablando de Sánchez y de Puigdemont en lugar de los problemas de la gente corriente.
Jessica Albiach.
Sí, a mi sí que m'agradaria aclarir. Això és una estratègia que no només passa aquí, és una estratègia global d'aquesta internacional reaccionària, de lawfare, de fake news. Ho estem veient a Itàlia, ho hem vist a Argentina, ho hem vist amb Trump, ho hem vist amb Bolsonaro. I sí que m'agradaria tornar a insistir, això no és una cursa de veure qui més ho ha patit, perquè aquí jo crec que n'hi ha uns quants partits que ens podríem posar a comparar, a veure. Crec que és greu, li passe a qui li passe, i com deia a més el senyor Rull, evidentment aquestes eleccions van de Catalunya, i per això sí que m'agradaria dir que no van de restituir el passat, sinó que van de restituir el present i de parlar d'educació, de sanitat, d'habitatge i de feina digna.
Laia Estrada, de la CUP, Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i acabarà Pere Aragonès.
Sí, jo sentint el senyor Illa no, parlar de la gravetat, jo li demanaria que, si volen ser creïbles, reconeguin que la transició espanyola va ser una farsa, va ser una fal·làcia, que l'aparell judicial espanyol i l'aparell policial espanyol formen part del que va ser doncs aquell franquisme, i per tant facin també una autocrítica d'aquells casos que també els han esquitxat a vostès. I li poso un exemple concret: en el cas de la comissió Pegasus al Parlament, els màxims responsables del PSOE no han volgut comparèixer, per exemple,
Carlos Carrizosa.
Es que aquí lo que dice el señor Illa, no ha habido realmente un partido de fútbol. Sí que ha habido entradas que se han producido por parte del separatismo, pero es que el separatismo ha decidido no acatar el reglamento de los partidos, y por lo tanto lo que después ha hecho el señor Sánchez es validar a aquellos jugadores que jugaban duro y no respetaban las reglas del partido, los admite en la competición de la liga. Y lo que nosotros decimos es que hay que parar el partido, no se puede continuar, todos tenemos que hacerlo con las mismas reglas, y el señor Sánchez y el señor Puigdemont han de estar fuera de este tipo de partidos si no acatan las reglas.
President Aragonès.
Bé, hi ha qui està molt interessat en fer d'aquestes eleccions un plebiscit personal d'un o un plebiscit personal d'un altre. I crec que el que hem de fer és parlar del país i parlar de les necessitats de la ciutadania del país. Evidentment, comprenent totes les situacions personals que pugui haver-hi i sempre refermant-nos davant de qualsevol atac contra els drets i les llibertats. Però jo insistiré en parlar de Catalunya, perquè crec que aquestes eleccions, les decisions que prenguem, seran decisions per als propers 4 anys i no només pels 4 dies que falten perquè algú prengui una decisió sobre el seu futur personal.
Molt bé, moltes gràcies. I ara anem a la pregunta directa del primer bloc. Naturalment, de les coses que acabeu de dir, doncs després també podeu incidir si ho creieu convenient. La pregunta directa per al senyor Salvador Illa, el candidat del PSC, em pot dir què és el millor i el pitjor de la gestió de la Generalitat d'aquest mandat?
El millor, gestió a cultura. La consellera Natàlia Garriga ha fet una bona feina. Ha treballat per augmentar el pressupost en cultura, que s'ha apropat al 2%, i hem pogut col·laborar amb ella, i jo no he tingut cap problema en reconèixer una bona tasca d'aquesta consellera. Per mi el pitjor, aquí hi hauria més candidats, però el que jo destacaria és la mala preparació per lluitar contra la sequera. És veritat que és una sequera molt, molt, molt important, molt llarga, però crec que haguessin pogut fer les coses molt millor.
Anem al president Pere Aragonès, candidat d'Esquerra Republicana. De la seva gestió d'aquests anys, quina és la cosa que li ha quedat pendent i que li ha sabut greu que específicament hagi quedat en el tinter o en el calaix?
Doncs els pressupostos d'aquest 2024, perquè durant aquest debat i durant els propers 15 dies sentirem moltíssimes propostes per millorar la salut, per lluitar contra la sequera, per reforçar el sistema educatiu, per inversions al conjunt del país, i moltes d'aquestes s'haguessin pogut implementar ja estarien en marxa avui si tinguéssim el pressupost aprovat. Per tant, malauradament s'ha posat per endavant interessos partidistes, interessos electorals, i no pas l'interès del país. I jo em presento en aquesta campanya amb l'acreditació de la feina. L'atur més baix dels darrers 15 anys a Catalunya i un pressupost un 30% més alt que l'inici de la legislatura.
Josep Rull. és el número 3 a la llista de Junts per Catalunya. Els alcaldes de Junts per Catalunya del Maresme van defensar l'expulsió dels immigrants reincidents. Si aconsegueixen les competències d'immigració, tal i com s'ha pactat amb el govern central, els hi faran cas? És a dir, es faran fora els immigrants reincidents?
Aquí l'element determinant no és la immigració, és la reincidència. Aquest és l'element determinant, que és el que amoïna una part molt considerable de ciutadans de Catalunya. Hi ha casos d'absoluta impunitat, independentment de l'origen de la nacionalitat que tingui la persona que cometi aquests actes. I per tant, aquí s'ha d'actuar amb molta determinació. Segon, aquest és un país que ha prosperat en molt bona mesura per l'aportació de molta gent d'aquesta immigració. Què necessitem? Endreçar, regular, poder gestionar adequadament la immigració per poder-la integrar adequadament. Per això n'hem demanat tenir el control, tenir-ne les competències exclusives delegades per part de l'Estat espanyol.
Ignacio Garriga, el candidat de Vox. Seguim amb el tema de la immigració. Vostè centra en part del seu discurs en la denúncia de les conseqüències de la immigració il·legal. Creu que Catalunya necessita de les persones immigrants per garantir les pensions o els drets socials que ara tenim?
Nosotros estamos profundamente agradecidos, como muchos catalanes, a tantas personas que han venido de manera legal a trabajar a Cataluña, a España, que han contribuido a sacar adelante pues el futuro de nuestra tierra, y les estamos profundamente agradecidos, con los cuales, con muchos de ellos, compartimos cultura, manera de entender la vida y lengua. Lo que nosotros denunciamos son esas políticas que ha promovido la Generalitat en manos de separatistas o socialistas durante tantos años, que ha convertido a Cataluña en la región con más inmigrantes ilegales, que ha disparado exponencialmente la inseguridad. Y eso es lo que queremos combatir, acabar con ese efecto llamada que ha promovido el separatismo para que Cataluña siga siendo Cataluña y no se convierta en Argelia o en Marruecos.
Laia Estrada és la candidata de la CUP. Catalunya només cobreix un 13% de la seva demanda elèctrica a través d'energies renovables. Quina és la seva proposta per ampliar el parc de molins eòlics o plaques solars perquè Catalunya es posi al dia en aquesta matèria?
Doncs respectar la llei de canvi climàtic, que ens explica perfectament com s'ha de fer aquesta implementació de renovables, que és aprofitar tots els espais que ja estan antropitzats, aprofitar per col·locar aquestes renovables de forma descentralitzada, apropant la producció als grans llocs de consum i, a més, implicant la població a partir de les comunitats energètiques, donant-li utilitat a l'ICAEN, que és l'Institut Català d'Energia. Recordem que de 75.000 sol·licituds d'ajudes de plaques solars, només 15.000 han estat atorgades i d'aquestes només 1,4% han estat pagades, i, per tant, aquí hi ha feina per fer i feina ben feta per fer.
Jéssica Albiach és la candidata a Comuns Sumar. Vostè van dir i diuen no al Roc Cafè, no a l'ampliació de l'aeroport i no al quart cinturó. No obstant això, han dit que volen un govern progressista per fer polítiques progressistes. Vostè formaria govern amb algú que impulsi algun d'aquests tres àmbits?
Sí, mire, ja sembla que comencem a parlar de pactes. Sí que m'agradaria ser molt clara. Jo crec que nosaltres hem sigut les més transparents si parlem a l'hora de amb qui volem fer govern, que evidentment és amb les forces progressistes. Però de res serviria fer un govern amb forces progressistes si és per tirar endavant polítiques que són conservadores, que són de dretes. Per tant, nosaltres volem fer govern per situar habitatge, sanitat, educació, transició ecològica justa al cor del govern, però també li diré, evidentment, perquè no tiren endavant projectes com el Hard Rock, que només té el 16% de suport de la ciutadania de Catalunya.
Carlos Carrizosa és el candidat de Ciutadans. Si els seus vots són necessaris per investir el proper president de la Generalitat, reclamaran la fi de la immersió lingüística o creu que cal invertir per preservar la llengua catalana?
Yo creo que, hablando de gestión en Cataluña, lo primero que hay que hacer, y en cualquier caso, es desalojar al separatismo del poder. Y esto es porque ellos han dicho siempre que España nos roba, y quienes nos han estado robando son ellos. Y ellos son el verdadero problema. Han metido la mano en el bolsillo de los catalanes y los han exprimido a impuestos para gastárselo entre ellos, unos y otros. Y esto lo ha hecho el señor Rull, el señor Puigdemont, el señor Junqueras, la señora Borràs. Ya basta de eso, hay que pararlos, y parando ese problema es como solucionaremos los problemas de gestión y de falta de dinero en Cataluña.
I per últim, Alejandro Fernández, que és el candidat del Partit Popular. La Generalitat és l'única comunitat que fins ara ha limitat els lloguers a les anomenades zones tensionades. Una de les seves condicions per donar suport a qualsevol candidat seria aixecar aquesta regulació?
Miri, tot això té epicentre en la Barcelona d'Ada Colau, que es va presentar en aquelles eleccions assegurant que aquest tipus de polítiques absolutament delirants aconseguirien rebaixar substancialment el preu del lloguer. El resultat, 8 anys després, és que s'ha doblat directament. Per què? Doncs perquè planificar urbanísticament, des del punt de vista de l'habitatge, una societat com si estiguéssim a la Romania de Ceausescu, fracassa estrepitosament. S'ha de donar llibertat als particulars per ser capaços d'arribar a acords. És com funciona l'economia de mercat i és com progressen les societats.
Molt bé, moltes gràcies. Per la gent que ens escolta i la gent que està aquí, sàpiguen que ells no es coneixien aquestes preguntes i, per tant, doncs, han contestat prou bé.
Sí.
Jordi.
A partir d'ara, sobre el debat, 30 segons, no han contestat, han demanat tots, sisplau, el primer a aixecar la mà, tots parlaran, si no us preocupem, que endavant, Ignacio Garriga de Vox i som-hi.
Bueno, yo estoy convencido que los catalanes son conscientes de que Cataluña está mucho peor que hace 10 años. Hay una gestión nefasta por parte del separatismo y del socialismo que ha conducido a la degradación de las condiciones de vida de los catalanes. Se destruyen empleos, los salarios ya no dan para lo que daban hace muchos años. Y eso, entre otras cosas, es por culpa de que el separatismo ha convertido a Cataluña en la región con más impuestos propios, que, por ejemplo, hace que a tan solo 2 horas de coche nuestros vecinos paguen hasta 10 impuestos menos que los catalanes corrientes. Y su gestión ha hecho que durante muchos años se hayan expulsado a más de 8.000 empresas de Cataluña. Unas empresas que ha provocado que muchos catalanes hoy pues no puedan pagar la hipoteca que tenían, no puedan llegar a final de mes, y eso tiene responsables que son el PSC y todos los partidos separatistas, porque ellos, cuando la industria funcionaba, decidieron abrazarse a esos pactos verdes y a ese fanatismo climático para expulsar a nuestro tejido industrial, o cuando el campo prosperaba, decidían abrir las puertas a esa competencia desleal en contra de nuestro producto nacional, o cuando el turismo aportaba puestos de trabajo y dinamismo económico en Cataluña, se dedicaban a salir con manifestaciones y a criminalizar el sector turístico. Es urgente revertir todas las políticas a las cuales nos ha condenado unos y otros.
Salvador Illa, el Partit Socialista.
No, jo, tot el respecte cap a les dues formacions polítiques que han protagonitzat o governat Catalunya aquests darrers 10 anys, són Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, en diferents combinacions, dic, amb tot el respecte cap a ells, amb comprensió també que han sigut en alguns moments anys difícils des d'un punt de vista econòmic, sí que vull deixar clar el meu punt de vista de que aquests darrers 10 anys no han anat bé a Catalunya, que Catalunya en matèria de serveis públics de gestió està molt per sota del que el nivell de prosperitat que generem ens pot permetre, i que no estem en condicions d'afrontar bé la sequera, l'educació hem retrocedit molt, amb energies renovables estem exactament igual que estàvem fa 10 anys, no s'ha fet habitatge públic, en seguretat han crescut els índexs de delinqüència, no s'han pres decisions en infraestructures, cap capítol rellevant en educació, estem a la cua d'Espanya, cap capítol rellevant. Bé, he llançat algun conjunt de propostes. La primera, fer una auditoria, no?, dels serveis públics, de la gestió que s'ha fet aquests anys, però no per aixecar ofombres, que no, això no m'interessa, sobretot per saber on som i què s'ha de fer per revertir aquesta situació.
La Estrada de la CUP.
Sí, 3 apunts sobre les coses que m'ha anat dient. La primera, jo mateixa, una esmena de, quan parlàvem de renovables, afegeixo, fins ara el desplegament que s'ha fet de les energies renovables és el servei del gran oligopoli energètic, i això resumeix molt fàcilment com tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya i el PSC estan totalment d'acord en gestionar el país al servei d'aquestes grans fortunes. La segona és, quan parlem d'immigració, m'agradaria recordar que en aquestes eleccions hi haurà 1.200.000 persones que no podran votar i que no podran participar. I en tercer lloc, quan parlàvem de les virtuts dels pressupostos que no es van poder aprovar, a mi m'agradaria recordar que van caure perquè doncs el senyor Aragonès, el president Aragonès, es va negar a posar punt i final al Hard Rock, i m'agradaria recordar que va tenir l'oportunitat de fer-ho si no hagués signat un acord de govern que el que feia era invalidar l'anterior acord de govern perquè els contractes de compra-venda estaven caducats, i indicava a l'Incasol reprendre totes les activitats per reimpulsar el Hard Rock. I en aquest sentit, vostè, senyor Aragonès, va mentir al país i va mentir a la seva pròpia militància, que rebutja el Hard Rock, però sí que m'agradaria també que els comuns, que Jessica Albiach, aclarís si ells ho sabien, com la consellera Mas va dir.
Miri, doncs per al·lusions sí. A Jessica Albiach i després a Alejandro Fernández del PP i continuem. Sí, sí.
Sí, a mi m'agradaria recordar, és a dir, el president de la Generalitat, el senyor Aragonès, va mentir en seu parlamentària perquè ens va dir que res tenia a veure el Hard Rock amb l'acord de pressupostos, i mitja hora abans de segellar el pacte, l'acord entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, va haver un acord de govern que no ha donat a conèixer i que de fet han conegut aquesta setmana perquè s'ha publicat oficialment, en el qual encara se donaven més garanties per impulsar el Hard Rock. Algú es pensa
sincerament, que si jo o algú dels comuns ho sap, quan jo des del novembre li estava dient al president Aragonès que no donaríem suport als pressupostos si tiraven endavant el pla director urbanístic del Hard Rock, jo m'hagués callat. Però és que en quin cap, o sigui, per l'amor de Déu, és que no té això cap sentit. I també m'agradaria no només parlar d'això, sinó que també m'agradaria afegir, perquè estàvem parlant del balanç de gestió, jo sí que m'agradaria acabar aquesta intervenció, bueno, dient que per nosaltres ha sigut una decepció aquest govern d'Esquerra Republicana, no només perquè no pot fer balanç, sinó perquè hem vist com ha perdut tota credibilitat.
Són els senyals d'orells de 2:15 del matí en aquest debat que avui estem mantenint, el primer durant la campanya electoral, conjuntament entre Recull i La Vanguardia. Alejandro Fernández del PP, per al·lusions també al president Aragonès, i després continuarem per aquí també, sisplau. Sí, Alejandro.
El senyor Salvador Illa ha manifestat a l'inici de la seva intervenció el seu absolut respecte cap a les dues forces que han governat Catalunya en la darrera dècada, i no m'estranya, però si els ha donat suport en tot. Les polítiques d'educació que vostè mateix acaba de definir com a fracassada han tingut el seu suport. Les polítiques d'habitatge que vostè mateix acaba de definir com a fracassades han tingut el seu vot a favor. Les polítiques d'inseguretat ciutadana, que s'han fracassades, evidentment, han tingut el seu suport. I per si tot això no fos suficient, declara vostè que el seu soci preferent és el de la cultura del no a tot. Vaja, entre el que ha passat amb el senyor Sánchez i el que està explicant avui, no sé com començarà vostè la campanya.
Pere Aragonès.
Miri, avui tenim l'atur més baix des de l'any 2007, i no passa per casualitat. I avui tenim més docents que mai a la història de Catalunya en l'educació del nostre país, tenim més professionals sanitaris que mai i tenim més Mossos que mai a la història. Després d'uns anys de retallades que va començar un president socialista, que va aprofundir un president de Convergència i Unió i que nosaltres hem revertit. I per tant, aquest país ha superat feliçment l'etapa de les retallades i ara ens podem plantejar el futur. Se'ns demana que en, doncs, 3 anys de mandat haguem fet tot el que no van fer altres en 10 o en 15 anys. I nosaltres, de fet, hem fet moltes coses que altres no van fer, i he citat aquest reforç en l'àmbit dels serveis públics. Per tant, ara tot això està en risc, perquè bona part d'aquestes decisions que es van prendre fa un temps ho veien també, doncs, clarament a prioritats polítiques i no a necessitats del moment. I respecte al que s'ha dit, crec que un acord que el que fa només és actualitzar, doncs, a qüestions de caràcter tècnic, s'utilitza per tapar una negativa a uns pressupostos que és absolutament incomprensible.
Carlos Carrizosa, sisplau, i acabarà Josep Rull, i després tornem.
Catalunya és més pobre por culpa del separatismo, por culpa de estos últimos 10 años de procés. Hemos perdido inversiones, hemos perdido empresas, se ha ido La Caixa, se ha ido Codorniu, se ha ido Planeta, y no piensan volver, y no piensan volver porque hay inseguridad jurídica e inestabilidad política en Cataluña. Eso es lo que ocurre, y eso, ¿a quién beneficia? Beneficia, por ejemplo, a la señora Ayuso, a la Comunidad de Madrid, a las comunidades vecinas, que son receptoras de todas aquellas inversiones y empresas que no vienen. Y es que a ustedes, al separatismo, solo le importan las empresas para exprimirles a impuestos, y también para marcar las líneas de no rotules en castellano o en qué idioma debes atender. Esas son las prioridades del separatismo. Y el señor Illa, que critica mucho, es que yo le digo a usted, señoría, la Cataluña no se merece otro tripartito. Ustedes en el tripartito dejaron una deuda que todavía pesa sobre la economía catalana. No son ningún ejemplo, aparte del apoyo explícito que ha dado usted en numerosas ocasiones a los gobiernos separatistas.
Josep Rull, de Junts per Catalunya.
Tenim un ascensor social encallat en massa àmbits, l'esforç no té recorregut, per una banda, i per altra banda la classe mitjana se'ns està empetitint. Hem de ser capaços de sacsejar-ho, amb un canvi radical d'actitud. Aquest país té unes energies poderoses. El problema és que tenim una administració que en lloc d'acompanyar aquestes energies les topa. Una administració que quan es relaciona amb les empreses, amb els ciutadans, la resposta és d'entrada no. I hem de fer la gran sacsejada perquè la resposta sigui d'entrada sí. Després ja veurem els procediments administratius, els controls. Necessitem fer una revolució intensíssima en l'àmbit de l'administració. Però necessitem ambició a l'hora de governar i necessitem les competències. El que no té sentit és pretendre ser ambiciós a l'hora de governar i les polítiques d'habitatge recentralitzades. Les polítiques de sanitat, quan el senyor Illa era ministre, recentralitzades. Les competències en economia circular, en mobilitat, recentralitzades. Cal que hi hagi una actitud potent i, per altra banda, cal ambició per tenir tot el poder concret des de Catalunya.
Anem al segon torn i segurament hi haurà un tercer, perquè farem 30 segons a partir d'ara, per tant 30 segons per cadascun i es pot interpel·lar a micròfons oberts. Endavant el senyor Garriga.
Bueno, seguramente los catalanes no entenderán absolutamente nada de lo que decía el señor Aragonés, porque él se vanagloriaba de una gestión que condena hoy a los catalanes a tener que elegir si poner una lavadora o bañar a su hijo, porque si no la Generalitat les multa por las restricciones de agua, que quiero recordar que llevan más de 15 años sin inaugurar ni una sola infraestructura para que hoy Cataluña no tenga sequía. Quiero destacar cómo la gestión del señor Aragonés y también de los sucesivos gobiernos socialistas anteriores han provocado que hoy nuestros hijos tengan los peores datos en comprensión lectora, en matemáticas o en ciencias, pero eso sí, no contentos con ello, han preferido optar por promover programas de lengua árabe o cultura marroquí en los colegios en lugar de garantizar la libertad educativa para los padres en Cataluña.
Alejandro Fernández del PP, si vol dir alguna cosa per Aragonès després, i Jessica Albiach, que evidentment.
El senyor Rull fa un encomiable esforç per plantejar un discurs amb una música que sona una mica a l'antiga Convergència, però jo li pregunto, senyor Rull, qui va recuperar l'impost de successions a Catalunya? Junts. Qui va votar les polítiques que han convertit Catalunya en el paradís europeu de l'ocupació il·legal? Junts. Qui va votar la limitació del preu de lloguer que ha portat al desastre que tenim? Junts. Qui ha intervingut i posat 15 impostos propis a Catalunya que no té cap altra comunitat autònoma? Junts. Vostès s'han sumat durant aquests anys al discurs antisistema de la CUP. I això ho ha pagat en la seva economia Catalunya.
Perdoni, i té la resposta ara... Perdonin,
però tant de bo en aquesta legislatura, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana s'haguessin sumat al discurs anticapitalista de la CUP. Tant de bo, perquè les coses haurien anat diferent. I que vostè digui que Catalunya és el paradís de l'ocupació il·legal, quan hi ha un desnonament cada hora, quan tenim 400.000 pisos buits i tenim a gent patint pel dret a sostre, per favor... Vostè parla amb la gent?
No,
vostè sap quina situació hi ha?
No,
que les rendes estan destinant el 50% de la seva renda familiar a l'habitatge, i vostè està parlant de que això és el paradís de l'ocupació i que s'han sumat a les polítiques anticapitalistes de la CUP. No. Tant de bo s'hagués fet una política en habitatge socialista, sí, com a mínim.
Vale, ja està, sisplau, per favor. Un moment, no se m'esperin, sisplau. Per al·lusions, i anem, sisplau, a Josep Rull, també per al·lusions, Jessica Albiach, que m'ha demanat la paula. Parlaran tots. Sí.
No s'esveri si li dic antisistema, perquè vostès mateixos es defineixen com antisistema.
No m'esvero. El que m'esvera és que digui que s'han sumat. Quan precisament el que ha faltat és que avancéssim en clau de polítiques d'esquerres i en clau de polítiques independentistes.
Es comença sent antisistema i el següent és no respectar el torn d'intervenció de la resta de la gent. Es diu educació. Jo li he dit antisistema. Que és la definició del seu programa electoral sobre vostès mateixos. Si això és un insult, a mi no m'agradaria que em diguessin antisistema. Però vostè, bueno, anticapitalista. Oh, quina diferència. Anticapitalista, antisistema.
Un moment. Josep Rull, sisplau. Josep Rull i després ja sí que
escoltar el senyor Alejandro Fernández parlant de la cultura del no. Em sembla que va ser abans ahir, els seus diputats en el Parlament Europeu van votar en contra del corredor mediterrani, específicament en contra del que deia el seu grup parlamentari, el grup parlamentari popular en el Parlament Europeu. Hem de ser capaços de confrontar-nos davant d'aquesta cultura del no, dient una cultura del sí exigent, expressada rotundament en positiu, que confia en la ciutadania, que confia en la societat civil d'aquest país. I per altra banda, el president Aragonès deia, tenim més mestres que mai, però els resultats no són excel·lents. Perquè el problema no és només els recursos o tenir més personal que mai, sinó la intencionalitat política. I aquesta és la manca greu de gestió que hi ha en aquests moments en el govern de Catalunya que nosaltres volem revertir.
Jessica Albiach.
Sí, a mi m'agradaria fer dues propostes d'habitatge, que és el principal problema que tenen ara mateix els catalans i les catalanes. La primera és un impost antiespeculació, igual que el que existeix a Viena.
no a la Romania de Ceausescu, per cert. I per tant estaríem parlant del 30% del preu de l'immoble quan tu no vas a residir-hi. I la segona, evidentment, és més parc públic de lloguer. I també m'he escoltat al senyor Illa preocupat pel tema de l'habitatge. Si està tan preocupat, jo sí que li convidaria doncs, a donar suport a la regulació de lloguers de temporada, que és cert que hem hagut d'esperar a estar en campanya electoral perquè el senyor Aragonès doncs, vulga tirar-ho endavant, però en qualsevol cas, benvingut. Així que jo anime a totes les forces a regular els lloguers de temporada, que són la gran porta de darrere a través de la qual s'estan disparant.
Salvador Illa.
Jo penso que la primera prioritat del proper govern de Catalunya ha de ser els serveis públics per dues, buscant dos objectius. Primer, generar prosperitat a Catalunya en aquest sentit, per buscar un punt d'acord, no? Estic d'acord que s'ha de fer una reforma profunda de l'administració de la Generalitat. Durant aquests darrers 10 anys no s'ha abordat aquest aspecte. Generar prosperitat i repartir-la. I en matèria de repartir la prosperitat vull recordar tres propostes que he fet. Primer, garantir que per llei es revaloritza d'acord amb l'increment del cost de la vida i l'índex de la renda de suficiència de Catalunya. Segon, equiparar les ajudes a famílies nombroses amb famílies monoparentals. I tercer, comprometre'ns a progressivament destinar un 7% de la riquesa de Catalunya a la sanitat.
Carlos Carrizosa, Ciutadans, i acabarà el president Pere Aragonès.
Com el procés és tan caro, en Catalunya vivimos un infierno fiscal, nos agobian a impuestos, exprimen a las empresas, a los autónomos, a los particulares con el IRPF, somos los españoles que más impuestos pagan y todo para pagar la fiesta del procés, para pagar las embajadas y no para pagar los servicios públicos. Rajoy subió los impuestos de las chuches y ustedes nos han cobrado más por las Coca-Colas. Esto es lo que ha hecho el gobierno separatista. Ciutadans acabaría con el infierno fiscal que ustedes han hecho de Cataluña.
Pere Aragonès.
Mira, les retallades d'ahir són els problemes que estem pagant avui. I les solucions que hem posat avui, la reversió de les retallades d'avui, seran la millora en tots els àmbits que ja s'està produint i que més arribarà demà. Quatre propostes, perquè crec que és el moment de dir propostes. 0-3 gratuït, com a mesura, doncs, clarament d'equitat educativa. Una aposta clara per l'habitatge, més de 1.000 milions d'euros anuals i 10.000 habitatges que incorporarem d'ara fins al 2026. Una aposta per la cultura i per la llengua catalana, arribant al 2% del pressupost, que ara és possible perquè hem fet un gran avenç. I en quart lloc, unes polítiques que continuïn situant la reindustrialització del país al centre, que és el que rebla l'activitat econòmica al territori i és el que ens permet haver de prescindir, amb una bona decisió com ha de ser, prescindir doncs, de projectes especulatius que volem ben lluny de Catalunya.
Amb l'Enric Sierra hem acordat que farem una tercera ronda. Tots heu parlat pràcticament el mateix, amb la qual cosa encantats de la vida, que fem una tercera vegada. Alejandro Fernández, que ja fa estona que va demanar la paraula.
Sí, miri, quan es parla del corredor del Mediterrani i es diuen falsetats, el problema és que l'hemeroteca és cruel, senyor Rull. Sap vostè qui va impulsar el corredor del Mediterrani per primera vegada? Any 1995, Fermet i govern de la Comunitat Valenciana. Sap qui va dir reiteradament que no? El senyor Jordi Pujol. Sap vostè quan es va sumar a la Generalitat de Catalunya al projecte del corredor del Mediterrani? Any 2007, no tinc cap recança a dir que era un govern d'un altre partit, amb el suport del Partit Popular, a la Comunitat Valenciana i aquí a Catalunya. I aleshores vostès s'hi van sumar. No intentin manipular per una votació del Parlament Europeu que incloia moltes més coses i que en conseqüència no es pot aplicar, i mirin qui ha impulsat el corredor del Mediterrani al llarg de la història.
Salvador Illa.
No, jo voldria posar també de manifest que en aquesta prioritat, donar prioritat als serveis públics, cal també abordar la qüestió de les infraestructures, i molt específicament de les infraestructures d'aigua i energia, que són dos elements claus perquè funcioni bé l'economia, i en aquests darrers 10 anys no ho hem fet prou. No? I aquí el que acaba és decidir. Parar de donar voltes a les coses i prendre decisions en matèria d'energia renovable, en matèria d'infraestructures hidràuliques, i posar-nos d'una vegada a la feina. Jo em comprometo a fer-ho, a prendre decisions, escoltant a tothom, però prenent decisions.
Ignacio Garriga, de Vox.
Yo, para cerrar este bloque de gestión, quiero denunciar cómo el separatismo, también de la mano del Partido Socialista, durante demasiados años ha destinado el dinero de los catalanes a crear la única industria que no han sido capaces de destruir, que es la industria política. Una industria política a la cual han destinado millones de euros y un gasto desproporcionado insultante, creando hasta 15 consejerías, numerosas asociaciones, fundaciones, destinando dinero ingente para subvencionar a medios de comunicación, y todo eso ha sido dinero que ha logrado debilitar los servicios públicos. Y por eso hoy los catalanes tienen más listas de espera y peores servicios. Yo quiero preguntar a todos los candidatos si van a acabar con todos los impuestos propios y van a bajar el tramo del IRPF en Cataluña, como sí propone Vox para este 12 de mayo.
Josep Rull.
Sí, Salvador Illa parlava de decidir, però bàsicament la seva estratègia és que qui decideixi és Madrid amb multiplicitat de qüestions que interpel·len directament els catalans. És molt difícil poder fer que l'aeroport de Barcelona sigui un aeroport competitiu quan bàsicament qui decideix que sigui subsidiari de Madrid, que no pugui competir amb Barajas, és bàsicament el govern espanyol, en el qual ha format part ell. On relaciona el vector aigua, vostès estan d'acord que la Generalitat de Catalunya tingui capacitat de gestionar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de participar-hi activament? Vostès que prometen recursos per la desaladora de la Tordera, 220 milions d'euros, diuen, arribaran recursos a Madrid, és un préstec que haurem d'acabar pagant els catalans. L'actitud es demostra ser incoherent entre allò que es diu i allò que s'és capaç de fer i de defensar Catalunya.
Perdó, Laia Estrada.
Gràcies. Sí, en matèria d'habitatge nosaltres volem remarcar la necessitat de fer zero desnonaments, no enviar els Mossos d'Esquadra a fer fora la gent de casa seva, aprovar una llei catalana d'habitatge que ens permeti regular de forma efectiva els preus dels lloguers i fer que aquests siguin indefinits, i construir un parc d'habitatge públic amb aquests 400.000 pisos buits que estan en mans de grans tenidors. I m'agradaria saber si l'aposta de Junts per Catalunya d'habitatge és la que defensava Ana Navarro, la seva número 2, que bàsicament el que deia és que havien de venir els yanquis a gentrificar encara més la ciutat de Barcelona.
La nostra proposta és, en molts aspectes, antitètica de la seva, que és regular-ho tot i, al final, que el preu de l'habitatge pugi, es dispari d'una manera extraordinària, i això perjudica directament la gent, les classes més populars i les classes mitjanes.
Yo creo que para todos los catalanes debe resultar llamativo como desde Esquerra, Junts y el PSC parece que nunca hayan gobernado ninguno de ellos y que todos tengan las soluciones para los años venideros, y la realidad es que Cataluña está cada vez más decadente y en beneficio, además, de otras comunidades autónomas. Vamos peor en economía, vamos peor en vivienda. En vivienda es horrible, y las pruebas de PISA de educación han demostrado que el mantra del modelo de Exit era una absoluta falsedad. Por eso, los partidos que nos han gobernado siempre son corresponsables del desastre en el que vivimos.
I Pere Aragonès i Jéssica Albiach, sisplau.
Bé, doncs ja sentim com el senyor Carrizosa i el senyor Illa ens parlen d'aquests suposats 10 anys de decadència. Mira, en aquests 10 anys saben què ha passat? Que l'atur s'ha reduït a la meitat. I crec que és una falta de respecte parlar de decadència quan tantíssimes persones han trobat feina en aquest país, més de 300.000 llocs de treball creats en els darrers 3 anys, 150.000 persones que han sortit de les llistes de l'atur gràcies a la feina d'aquest govern. Però també coincideixen amb més coses, el senyor Illa i el senyor Carrizosa, que és en el model d'escola catalana. Coincideixen en el no model i encarregar-se la immersió lingüística. I nosaltres defensem que el català continuï sent, doncs, la llengua de cohesió social i que tingui, doncs, el paper que li pertoca a l'escola, i que hi ha hagut un gran consens en el catalanisme.
Revoquin l'acord, sisplau. President Aragonès, revoquin l'acord.
Un, que si no ens entendrem.
Revoquin l'acord que van signar vostès, Junts per Catalunya, els Comuns, sisplau, i el PSC, aquell acord que el que feia era introduir la vehicularitat del castellà. I els demanem que reobrim el debat, sisplau.
És defensar. El que hem fet és defensar el model d'escola. El que hem fet és defensar el model d'escola quan estava en risc a 72.000 aules d'aquest país.
Tots a la vegada no, tenim temps.
President Aragonès, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, gràcies a aquella llei que van aprovar, està imposant aquella sentència. El que li demano és, vostè està disposat a reobrir el debat de l'escola en català i, per tant, revocar aquell acord que van signar?
Jéssica Albiach.
Estarem defensant el català a l'escola com hem fet, i recordo que la sentència aquella no s'està aplicant perquè el Parlament de Catalunya va prendre una decisió sòlida i ferma.
Jéssica Albiach, sisplau.
Sí que m'agradaria que deixarem l'escola tranquil·la i el català tranquil i la immersió lingüística tranquil·la, perquè és un model d'èxit i jo crec que l'escola té a més molts reptes, i per tant, si tenim un problema amb el català, entomem-lo. Però en qualsevol cas, si l'atur s'ha reduït, senyor Aragonès, doncs alguna cosa també tindrà a veure la reforma laboral de Yolanda Díaz, que vostès van votar en contra, però jo ja vos he de confessar que
Ja no sé si s'han revertit les retallades o no, perquè la setmana passada la consellera d'Educació deia jo vull tornar a estar en el govern per revertir les retallades, escoltem el senyor Aragonès, veiem l'espot de campanya i més triomfalisme, com si ja s'haguessin acabat de revertir les retallades, doncs no cap, però també voldria dir, tenim més mestres que mai, sí, però tenim una crisi educativa profunda que s'ha d'abordar, tenim més sanitaris que mai, sí, però resulta que n'hi ha catalans i catalanes que en funció del punt del territori han d'esperar 15 dies per poder veure el seu metge de capçalera. Per tant, n'hi ha un problema greu de model i sobretot també, i en el tema de la sequera, és important no només planificar, sinó també acabar amb els privilegis del turisme, que mentre la pagesia, la indústria i la ciutadania fa esforços, ens trobem en que el turisme quedarà lliure d'aigua.
Gràcies. Són les 9:48. Re, un moment per la publicitat i de seguida tornem en aquest debat apassionant que s'estan fent des d'aquest auditori de la 11 a Barcelona, amb el primer debat que estem conjuntament organitzant La Vanguardia amb RAC1 d'aquestes pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.
RAC1 i La Vanguardia us estan oferint el debat electoral de les eleccions catalanes del 12 de maig, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya.
Ara sí. Dèiem que falten 7 minuts per arribar a les 10. Continuem amb aquest debat a les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquesta nit passada començava la campanya electoral i, com sempre, RAC1 i La Vanguardia organitzen aquest primer debat. Enric Sierra, seguim.
Gràcies. Seguim. Ara obrim el segon bloc, havíem dit, l'hem anomenat Eix Nacional. Comencem amb la pregunta directa a Alejandro Fernández, del PP. Si Esquerra i Junts reclamen una reforma del finançament per Catalunya, vostè hi donarà suport? És just que Catalunya sigui la tercera comunitat en aportar i la desena en rebre?
Miri, el primer que volia traslladar és que nosaltres treballem i treballarem per millorar el finançament de Catalunya. I ho he de deixar clar, entre altres coses, perquè des de la recuperació de la democràcia s'han produït 3 acords de finançament. 2 liderats pel Partit Popular i un pel Partit Socialista amb els Iniciativa per Catalunya, ara Comuns, i Esquerra Republicana, que és el vigent. Per cert, un model que van pactar socialistes, Esquerra i Iniciativa per Catalunya, que avui mateix els seus impulsors diuen que és un fracàs. Cosa que no va passar amb els models que va aprovar en el seu moment el Partit Popular, que ningú diu que van ser un fracàs. En conseqüència, jo el que trasllado és que, efectivament, de fet, hi ha 3 comunitats amb les quals hem de teixir aliances en lloc d'enfrontar-nos, perquè tenim una situació molt semblant. Balears, Comunitat Valenciana i Catalunya, que són les que surten pitjor parades de l'actual sistema de finançament, que, segons els senyors socialistes, havia de ser, vaja, la panacea i tenir una durada de 25 anys.
Molt bé, gràcies. Carles Carrizosa, els seus cartells electorals conviden els votants a triar la papereta de Ciutadans per detenir Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Si mantenen la representació al Parlament, exactament com serà aquesta detenció?
Mire, jo creo que el cartel lo que simboliza es la importancia de que detengamos tanto al separatismo que encarna Puigdemont como a lo que ha hecho Pedro Sánchez aquí. Y recordar, sobre todo después de la reciente meditación de Pedro Sánchez, que estas son unas elecciones catalanas y que aquí en Cataluña lo que tenemos que mirar es por las personas catalanas, porque no sufran lo que llevan sufriendo, y lo que no se debate aquí es lo que llevan el Partido Popular y el Partido Socialista, que es si el señor Feijó o el señor Sánchez van a ser quienes ocupen el sillón de la Moncloa.
Jessica Albiach, durant la campanya electoral del juliol del 23, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va assegurar que el referèndum no està al damunt de la taula. Per Comú Sumar, hi és o no hi és?
Evidentment nosaltres, de fet diria que som l'única força catalana que mai s'ha mogut de la pantalla del referèndum, i el nostre objectiu és el referèndum. Ara, jo no vull portar tampoc a enganyar ningú. El tenim ara mateix, el referèndum? No. Ens hem de quedar de braços plegats fins que aconseguim el referèndum? No. I per tant el que nosaltres diem és, tenim un full de ruta, primer hem començat amb la desjudicialització i hem de seguir avançant. I això passa pel reconeixement de Catalunya com a nació, per blindar també el català a Europa ara que ja el tenim al Congrés, per més autogovern, i això vol dir no només rodalies sinó també ports i aeroports, i evidentment perquè els catalans voten, i també la reforma del sistema de finançament, un sistema de finançament just i propi.
Laia Estrada, de la CUP. Si, tal com apunten algunes enquestes, l'aliança catalana entre el Parlament, es pot plantejar un escenari on el bloc independentista només sumi amb el suport de l'aliança catalana? Si això passés, passaria vostès per una aliança d'aquest tipus?
Nosaltres sempre hem denunciat que l'extrema dreta, que la ultradreta, és la mateixa independentment de la bandera darrere la qual s'amagui. I concretament, quan parlem de l'extrema dreta que s'amaga darrere de l'estelada, el que veiem és que estan perseguint el mateix objectiu que sempre havia perseguit l'unionisme espanyolista, que és dividir la societat catalana.
És el mal
que això, precisament, és el que ens impedirà poder avançar cap a la nostra independència. I, per tant, hem d'entendre com aquesta formació d'extrema dreta forma part dels enemics de la causa independentista. Per tant, ni aigua.
Qué cosa más racista asociar el españolismo con la ultraderecha. O sea, desde luego los de la CUP sois más rancios que Junts.
Ara podré intervenir, senyor. A veure. Ignacio Garriga, en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, el 52% dels electors van votar opcions independentistes. Quina seria la proposta de Vox per seduir-los y que vulguin quedarse a España?
Pues en primer lugar, poner nombres y apellidos a quienes durante muchos años han utilizado Cataluña para su beneficio personal, y los tenemos aquí, al señor Illa, al señor Aragonés, unos políticos que han avanzado y han conducido a la sociedad catalana a la ruptura y a la división entre escenificaciones teatrales, hablando de si referéndum, no referéndum, diu sí, diu no, cuando los verdaderos problemas de los catalanes, la inseguridad, la creciente inmigración ilegal, la falta de prosperidad, estaban absolutamente desatendidos. Yo quiero animar a los catalanes, y nosotros salimos el 12 de mayo a trasladar es un mensaje de esperanza y de ilusión a votar en defensa propia, en defensa de que Cataluña siga siendo Cataluña, una Cataluña próspera, libre y segura.
Josep Rull, Junts per Catalunya, vostès parlen de culminar el que van començar el 2017, però amb nous aprenentatges. Ara bé, no donen ni dates ni concreció. Què volen fer exactament?
El que volem és refer la unitat. Aquesta és una prioritat absoluta. Quan anem junts, som imbatibles. Per això vam fer l'1 d'octubre. Per això vam vèncer l'1 d'octubre. Hem de refer l'unitat, hem de tornar a muscular la nació, hem de recuperar la centralitat de la Generalitat de Catalunya com la institució nacional del país i, sobretot, hem de posar molt en valor l'aprenentatge. Durant tot aquest temps hem estat capaços de confegir una cartografia de quins són els millors itineraris. Quan aconseguim aquesta robustesa, és evident que nosaltres hem de culminar aquest projecte, aquest procés cap a la independència de Catalunya. És evident.
Pere Aragonès, Esquerra Republicana, ha explicat que ara la mesa de negociació amb el PSOE ja s'hi parla del referèndum. Si finalment no hi ha acord, vostè es compromet a celebrar igualment un referèndum?
El que és rellevant és que el referèndum se'n pugui aplicar el resultat. Per això nosaltres proposem el que s'ha produït a Escòcia, el que es va produir al Quebec, el que està previst en tants altres àmbits del nostre entorn, a la mateixa Irlanda o a la pròpia Constitució de Dinamarca, que és doncs acordar les condicions en què un referèndum doncs és reconegut per totes les parts. I aquesta és l'essència. És el camí, de fet diria que és el camí viable, transitable, ambiciós per aconseguir el que nosaltres volem, que és la independència de Catalunya.
En aquesta legislatura?
No és una qüestió, o sigui, no és una qüestió de voluntat marcar els terminis, sinó de la força. I per això demano tenir tota aquesta força el proper 12 de maig.
Els pitos de les 10, seguim en aquest debat entre el RAC1 i La Vanguardia. L'última pregunta directa a Salvador Illa, del PSC. Un cop l'amnistia sigui aprovada, tot i que ara les circumstàncies polítiques veurem què passa, quina serà la proposta dels socialistes per continuar passant plana del 2017? Estarien disposats a reformar l'Estatut per recuperar l'esperit que van aprovar el 2006 els catalans?
Jo crec que Catalunya ha d'obrir una nova etapa, una nova etapa, que consisteixi en la tercera gran transformació de Catalunya d'ençà de la recuperació de la democràcia, que es defineix en dos verbs, unir i servir. Crec que hem de treballar per subratllar allò que uneix els catalans, que ens fa sentir part d'un mateix país, i per posar els serveis públics com a primera prioritat amb un instrument de l'autogovern. Catalunya ha de tornar a ser admirada, respectada, visitada per l'excedència de les seves polítiques públiques en matèria d'infraestructures hidràuliques, energètiques, en l'educació, en la sanitat, en la seguretat, en l'habitatge. Aquest és el meu plantejament pels propers 4 anys a Catalunya.
Amb reformar o no reformar l'Estatut?
Jo crec que la prioritat ara no és reformar l'Estatut, la prioritat ara és aplicar l'Estatut, desplegar les eines que tenim a l'abast i fer que Catalunya torni a ser excel·lent en serveis públics.
Tindrem 3 torns ara de 30 segons, també, deixeu-me dir, és una obvietat. Ja al segle XXI, però ho dic per si de cas, que aquella gent que ens està en aquests moments escoltant aquest debat el pot veure en directe a través de les webs o de RAC1 o de La Vanguardia, de La Vanguardia o de RAC1. La primera a aixecar la mà ha estat Jessica Albiach. Els parlaran les vegades que siguin necessaris, en principi són 3 de 30 segons, per tant, Jessica Albiach, endavant.
Sí, a mi m'agradaria començar a parlar de la necessitat que té Catalunya de tindre un finançament que siga just i que siga solidari. És una autèntica barbaritat i anomalia el que tenim ara. És a dir, som pràcticament el 17% de la població de l'Estat. Estem rebent com si fóssim el 13 i això és un problema pels nostres serveis públics. I, per tant, insisteixo, necessitem un sistema de finançament que siga propi, que siga solidari, que a més compleixi amb el principi d'ordinalitat, que puguem recaptar els nostres impostos i també amb capacitat normativa. I sobretot, també, un terra fiscal. És indecent el que està passant amb certs territoris que estan governats pel Partit Popular, com pot ser Madrid, que estan fent competència deslleial, que estan fent dumping fiscal, que no estan aportant el que li toca i que després sí que demanen a l'Estat que encara els doni més recursos.
Gràcies, Pere Aragonès. Pau?
Bé, crec que hem demostrat amb la resposta de Salvador Illa que el que voldrà fer en aquests 4 anys, si arribés a tenir la confiança de la ciutadania, és no molestar a la Moncloa. I escolti'm, Catalunya s'ha de defensar sempre. I si es molesta la Moncloa, doncs miri, que es molesti, perquè defensar un finançament que nosaltres recaptem tots els impostos i que no se'n vagin 22.000 milions d'euros a l'Estat i no tornin cada any, crec que és una obligació. I també hem vist com, per part de Junts per Catalunya, l'única proposta que tenen és la unitat. Una unitat que no s'ha practicat quan ells no han estat a davant. Perquè el que hem vist durant aquests 3 anys de tenir l'oposició a dins del govern i abandonar un govern per una confrontació intel·ligent per acabar aconseguint una taula de diàleg amb el PSOE, jo crec que realment doncs, demostra que la proposta està buida i que les propostes concretes i viables són les nostres.
Salvador Illa.
Totes les responsabilitats públiques que he exercit he defensat els interessos que se m'han encomanat defensar per part dels ciutadans i així ho faré si tinc l'honor de ser el president de la Generalitat de Catalunya. El meu objectiu no és incomodar ningú, és defensar els interessos de Catalunya. Alguns han incomodat molt el govern d'Espanya aquests darrers anys, però han aconseguit ben poca cosa. Jo sóc més partidari de la col·laboració. I quan s'ha col·laborat, s'ha aconseguit inversions a la zona franca, desplegar SEAT, traspàs de Rodavies. En matèria de finançament, per mi, va acabar bastant aplicar l'Estatut. El consorci tributari paritari entre Vicenta Espanyola i Vicenta Catalana. I no s'ha fet res, tampoc, en aquest tema, aquests darrers 10 anys.
Laia Estrada, de la CUP.
Sí, a veure, els interessos de Catalunya, de gran manera...
Perdona, Laia.
El Consorci Tributari, el Partit Socialista el va negar, però no només el va negar Esquerra Republicana, que és que el va negar el conseller Castells i el president Montilla. Els hi va negar amb ells. És a dir, quan hi ha el PSC al capdavant de la Generalitat, el PSOE al capdavant de la Moncloa, denega i nega el Consorci Tributari que ara el senyor Illa vol defensar.
Aconseguiré, com a president de la Generalitat de Catalunya, posar en marxa el Consorci General Tributari.
Si no ha aconseguit que es compleixin les
resolucions previstes a l'Estat... Vostès no ho han aconseguit en 10 anys, jo ho aconseguiré en 4 anys.
Li deu una senyora Rull, Laia Estrada, sisplau.
Jo veig la picabaralla entre el president Aragonès i Salvador Illa quan s'han entès també al llarg de la legislatura, però en fi, tancades les carpetes dels indults, de l'amnistia, nosaltres pensem que ara ja toca parlar d'autodeterminació. I això significa deixar de banda la idea aquesta del pacte fiscal, que no sabem si és que el senyor Mas Colell li ha suggerit ara per Aragonès, però en fi, i sobretot no deixar l'autodeterminació en mans del PSOE ni de Madrid. Hem de fer la feina des d'aquí, i quan parlava el senyor Rull d'unitat, unitat sí, totalment d'acord, però és que vostès la unitat l'estan fent amb el PSC en el terreny econòmic, defensant els interessos de l'agenda de la patronal, que està al servei també del règim del 78, per tant, unitat sí, però per avançar en clau de sobirania i de drets per la població catalana.
Carlos Carrizosa, sisplau, de Ciutadans.
Catalunya no se merece más procés teledirigido por Puigdemont ni por el señor Aragonés, ni más tripartitos, señor Illa, ni pactos del Majestic, señor Fernández. Nosotros necesitamos detener esta deriva de Cataluña en las urnas para tener una educación mejor, que por cierto se ha dicho, se ha hablado de trilingüismo y el señor Illa ha pasado de puntillas y no ha contestado al señor Aragonés, porque siempre apoyan las políticas lingüísticas, y más médicos y menos embajadas, y más empresas que no se fuguen y que puedan volver. Necesitamos una Cataluña más libre, que quien la haga, la pague, y fuera del proceso.
Ignacio Garriga, de Vox.
Los catalanes están cansados de ver estas peleas entre el señor Illa y el señor Aragonés sobre si Cataluña y un pacto fiscal. Yo quiero hablar de las verdaderas finanzas de los catalanes corrientes, de esos catalanes que no llegan a final de mes porque durante demasiado tiempo el señor Illa y el señor Aragonés han convertido a Cataluña en un auténtico infierno fiscal, en que los catalanes tengan que pagar hasta 10 impuestos más que familiares que viven a tan solo 2 horas de aquí. Y eso hay que revertirlo de manera urgente. Yo quiero decir que el próximo 12 de mayo Vox va a defender a los catalanes de unos políticos que se han servido y han utilizado a Cataluña, y quiero acabar lanzando una pregunta a todos ellos. Hablan de referéndum sobre Cataluña, sobre nueva financiación. Yo quiero plantearles a todos ellos que si están dispuestos a preguntar a los catalanes si quieren acabar con la inmigración ilegal que asola nuestras calles y si quieren garantizar la seguridad de todas nuestras calles. Nosotros lo tenemos claro.
Josep Rull, de Junts per Catalunya, i acabarà aquest primer torn Alejandro Fernández.
Els fets parlen més alt que les paraules. No és creïble quan el senyor Illa diu col·laborant ens en sortim. La manca d'inversió o l'incompliment dels pressupostos generals de l'Estat és la metàfora més descarnada d'això. En el moment de màxima col·laboració amb un govern pretesament amic a Madrid, l'any 21 i l'any 23, el nivell d'incompliment dels pressupostos generals de l'Estat a Catalunya ha estat extraordinari. De cada 100 euros se n'executen 30. A Madrid, diguem-ne, de cada 100, 180. No té cap mena de sentit. Aquí el que hem de ser capaços és de poder negociar amb fermesa, perquè si no, diguem-ne, aquest recorregut no hi serà i no hi serà de cap de les maneres. Aquesta és la manca de credibilitat que té el senyor Illa. Quan s'han executat major pressupost a Madrid va ser l'any 17, en un moment d'incomoditat important per part del govern espanyol.
Alejandro Fernández, del Partit Popular.
Escoltava amb moltíssima atenció el senyor Illa i he apuntat aquí dues expressions que ha fet servir. Diu, jo sóc partidari. Jo aconseguiré. Moltes vegades acostuma a afegir perquè és fiable. I quan diu que és fiable, recordo una intervenció pública que va tenir fa uns 10 mesos, on va dir, cito textualment, amnistia no, mai. Ha quedat clar? Això va dir el senyor Illa. Molt fiable, absolutament fiable. La veritat, senyor Illa, és que molt fiable no ho és. Vostè, sento dir-li que està sotmès absolutament a la supervivència política del senyor Sánchez. I és el que s'ha demostrat ara. Si el senyor Sánchez li diu que tot el seu discurs d'avui ha de canviar, el canvia sense cap tipus de problema. Uh-huh. És la realitat, és el que ha passat.
Salvador Illa, per al·lusions, sisplau, i després Jessica Albiach.
No m'agradaria estendre massa sobre això, però la meva relació
amb el
senyor Pedro Sánchez és bastant coneguda. La seva amb el senyor Feijóo també. També. Però el que volia dir és que veig que alguns em diuen que hem arribat a acords amb el senyor Aragonès i m'ho diuen com una crítica. Ho admeto, només faltaria, però jo no tinc cap inconvenient si he arribat a acords amb el senyor Aragonès. Tenim profundes discrepàncies en molts temes. Però vostès com practiquen la política? Sense arribar a acords? Així és com fan vostès política? Anem bé. Tirarem el país endavant.
No entregant-nos a lo que nos pide el separatisme.
Anem molt bé, tirarem el país endavant. Jo sí, he arribat a acords i li dic més.
I dono un, sisplau.
Seguiré arribant a acords.
Sí, a acuerdos de lo que le diga el separatisme.
Per tirar endavant el país. I m'agradaria que s'hi sumessin algunes altres formacions polítiques.
Com pensa Alejandro Fernández
per con el separatismo, señor.
Alejandro Fernández per al·lusions i Jessica Albiach, sisplau.
És que potser la xifra no la té la gent al cap, però el Partit Popular de Catalunya ha arribat a més de 200 acords municipals al llarg de la seva història, i és un partit que arriba a acords, perquè efectivament la política ha de ser acords quan no hi ha majories absolutes. Però aquests acords s'han de fer des del respecte mutu i no amb gent que sosté que qui no pensa com tu és que ets un feixista. I és la gran diferència, senyor Illa. Jo no tinc cap problema en parlar amb ningú sempre i quan l'interlocutor em respecti, perquè jo és el que procuro donar sempre als demés.
I no Jessica Albiach, aquí, després... Perdó, sí, moment, un instant, sisplau. Digui, 20 segons, anem a Jessica Albiach.
Vostè no m'he tractat mai de feixista ni de res.
No he dit això. He dit que pacta amb qui el tracta vostè de feixista.
El respecte, diguem-ne, acostumo a mantenir-lo cap a tothom.
Val, d'acord. Jessica Albiach.
A mi m'agradaria recordar que vam començar aquesta legislatura amb la suposada unitat del 52%. I massa... no ha avançat ni nacional ni socialment. Però no només això, és que durant tota la legislatura portem esperant que el senyor Aragonès ens presenti el pacte de claredat. Això mai ha passat, però és que a més fa anys que li estem demanant que faci una reforma, una proposta de la reforma del sistema de finançament, i ha hagut d'esperar a la campanya electoral per a fer-ho. Sembla que vostè és més el candidat dels anuncis i que està més actiu en campanya que no durant aquesta legislatura. I també voldria dir, senyor Rull, evidentment tota la fermesa, tota l'exigència amb el govern de l'Estat, faltaria més. Però això que n'hi ha certs sectors del seu partit que diuen que tant fa un govern del Partit Popular i de Vox o un govern on, per exemple, estiguen els comuns, això és un deliri que ningú ho pot creure. Senzillament, jo estic orgullosa també de que n'hi hagi un ministre, com pot ser Ernest Urtasun, un ministre de Catalunya, defensant el català a tot arreu, per cert, davant dels atacs també que li fan a la llengua al Partit Popular i Vox, i evidentment un govern que estiga tirant endavant l'amnistia.
Laia Estrada de la CUP.
Seguint amb la qüestió de la llengua, però ens agradaria entretenir-nos una miqueta. Estem en una situació d'emergència lingüística per una ofensiva claríssima de la dreta i de la ultradreta que actuen com a feixistes, lògicament, i nosaltres pensem que aquí s'ha d'actuar de forma conjunta, amb una estratègia que impliqui a tots els agents i que desplegui un pla de xoc a l'escola, amb més formació per als professionals, amb més aules d'acollides, reduint les ràtios, però també en l'àmbit laboral, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit cultural, i insisteixo en el que deia abans. Hi ha hagut decisions que han estat molt errònies, com per exemple introduir la vehicularitat del castellà en el sistema educatiu amb aquell acord entre Esquerra Republicana, el PSC, Junts per Catalunya i En Comú Podem, i sense acritud els hi preguntem, estan disposades a reobrir el debat implicant a tota la comunitat educativa, a les entitats de defensa de la llengua, per tal de poder debatre com garantim la defensa del català a l'escola i com blindem la inversió lingüística i com passem a l'ofensiva per defensar la nostra llengua?
Sisplau. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, sisplau, Ignacio Garriga, Pere Aragonès.
M'agradaria que em contestessin,
no, sí, sí,
nosotros llevamos 18 años alertando de lo que iba a pasar en Cataluña y al final pasó, y el Partido Socialista ha sido cómplice del separatismo con sus sucesivos tripartitos, aunque también el Partido Popular pactó lo suyo con el nacionalismo en tiempos del Majestic. Luego vino el golpe que nosotros anunciábamos, y el golpe lo pagó, lo tuvo que parar la gente en la calle, los jueces en el Poder Judicial y también Ciutadans políticamente. Son por 7 votos, todo eso se ha perdonado con una amnistía infame que nosotros rechazamos absolutamente. Señorilla, si usted quiere hablar con el separatismo, lo que no tiene que hacer nunca es asumir sus postulados, y se los han validado y convalidado con la amnistía.
Josep Rull, sisplau.
El gran drama és quan hi ha aquest procés de recentralització de competències de la Generalitat de Catalunya en relació a l'Estat. Aquest és el gran problema i que ha estat avalat justament pel que representa Salvador Illa. Negociar és absolutament determinant. Per negociar s'ha de tenir actitud i s'ha de tenir fermesa. Negociar és molt fàcil dir que sí. És molt fàcil dir que sí per qüestions ideològiques, pel vernís ideològic. El determinant és saber dir que no. Quan se sap dir que no, s'aconsegueixen, en el moment que s'assoleix el sí, acords que són molt més potents. Salvador Illa només diu que no a les reivindicacions nacionals de Catalunya i sistemàticament que sí allò que planteja el govern de l'Estat. Vostè serà capaç de dir que no en el govern de l'Estat espanyol quan limitin les competències de Catalunya, quan incompleixi el finançament, incompleixi les inversions de Catalunya? Serà capaç de dir que no?
Respongui, sisplau, senyor Salvador Illa, Ignacio Garriga i Pere Aragonès, sisplau.
Amb totes les meves responsabilitats he defensat els interessos que se m'han encomanat defensar i naturalment que sé dir que no. Però jo treballo per buscar el sí i per buscar l'acord, no? I jo també em pregunto una cosa, per què Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té una llei electoral? Això també depèn de negociar amb fermesa a Madrid o depèn de nosaltres, dels que estem aquí? O per què hi ha 16 lleis que, d'acord amb l'Estatut vigent, podríem fer i no hem fet? Algunes hi hem estat treballant, ho reconec, i per l'estancament de la legislatura no hem pogut arribar a un port. Jo em comprometo a seguir-hi treballant i que arribi un port. Per què hem fet una llei electoral o una llei de boscos? Les coses que, per meu estatut, sempre hem d'estar parlant dels altres. I no parlem d'allò que nosaltres podríem fer...
Saps quantes lleis han estat impugnades
no
per part del govern espanyol en relació al que fa el Parlament de Catalunya? Aquest és el tema.
Hi ha mecanismes...
I aquesta és la qüestió
bàsica. Hi ha mecanismes...
Si el govern de la Generalitat i el Parlament pot legislar, però sistemàticament aquest autogovern és laminat. I el problema és que nosaltres, vostès no en són uns espectadors neutrals i virginals. Vostès entenen la responsabilitat directa. Aquest és el problema entre allò que diu i allò que fa.
Senyor Rull, aquesta legislatura han renunciat a legislar al Parlament. De fet, l'han buidat de sobirania. Tant vostès com Esquerra Republicana han buidat el Parlament de sobirania i han renunciat precisament a reprendre aquella agenda nacional i social pròpia, la que vam construir a l'avançada de l'1 d'octubre, que ens va permetre arribar en aquell referèndum unilateral d'autodeterminació. Vostès han renunciat a això en aquesta legislatura juntament amb Esquerra Republicana.
En absolut.
No han arribat sols a la, sols a la legislatura.
Sí, que volia ja fer una acotació molt greu.
És veritat. Tot el carinyo, jo us tinc d'altres.
És veritat.
Amb dos pressupostos aprovats, que contenia el Hard Rock, per cert, el tercer ja no sé si per qüestions d'intercanvi de poltrones que no quadraven en Barcelona, però els heu sostingut vosaltres.
Va, perdona.
Vosaltres vau investir a Puigdemont i vau investir un govern que pagava...
Hi ha massa històries creuades aquí ara.
No hauríem arribat al referèndum de l'Estat.
Gràcies, que no se m'escapi, que anàvem tots molt bé.
De molt bon to, la senyora Estrada, per tenir malament la veu, en fi, intervé amb contundència, de bon to, vull dir. No, només vull fer una cosa, és veritat, té raó, senyor Rull, que a vegades hi ha, en fi, litigiositat entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya per lleis que s'aproven. Ara és veritat també, crec que vostè ho pot reconèixer i ho pot comprovar, que quan governem nosaltres a Madrid la litigiositat baixa molt, no una mica, molt. I hi ha també mecanismes d'acord com s'han posat en funcionament durant aquest mandat per arribar.
Fa estona que m'han demanat la paraula Ignacio Garriga, Pere Aragonès i Alejandro Fernández. Ignacio Garriga, sisplau. Sí, tornem.
Yo quiero centrar el debate en los problemas que tienen los catalanes, como puede ser la creciente inseguridad que llevan padeciendo
si
desde hace muchísimo tiempo.
Un pito, no hay día, dels catalans, que són uns hipòcrites, per favor, que són uns hipòcrites. Si voleu baixar els impostos per carregar-vos la sanitat pública i l'educació pública, és que no puc.
Vale.
Perdó,
no hay día,
és una
hipòcrita. No hi ha que els catalans se levanten,
endavant.
No hi ha que els catalans se levanten sin una notícia de robo, d'una ocupación o d'una agressió sexual con penetració. Jo quiero lanzar una pregunta al señor Aragonés y al señor Illa. ¿Ustedes les parece normal que esté normalizada la inseguridad en Cataluña? ¿Ustedes entienden como algo normal que cada vez hayan más padres que tengan que ir a buscar a sus hijas a las discotecas por miedo de ser violadas a manos de delincuentes? ¿A ustedes les preocupa que hoy los chavales tengan que salir en grupo por miedo a ser asaltados, atracados o incluso apuñalados? ¿A ustedes les preocupa que hoy los catalanes tengan los datos peores de inseguridad, que lideremos los rankings de ocupaciones ilegales y de que Cataluña tenga más del 50% de los reclusos en las cárceles extranjeros?
A ver, un moment.
I a los catalanes...
La pregunta...
És no arribar a final de mes, això és inseguretat.
Pere Aragonès, sisplau.
A mi que no em sembla normal és l'extrema dreta. No em sembla normal l'extrema dreta, un projecte destinat a dividir la societat i a culpabilitzar l'últim que ha arribat, el que està en una situació més desgraciada dels mals de tota la resta.
O sigui, vostè quiere islamizar Catalunya, quiere mantener los datos del 30% de violació.
Una a una, sisplau, que estem fent ràdio, sisplau. Pere Aragonès, endavant.
És que tenim aquí l'experiència d'aquesta teoria del gran reemplaçament que també fan a Europa, doncs vostès, els de Vox, ho estan intentant aplicar a Catalunya.
Ustedes promueven l'islamisme.
I ara ja hem dedicat massa temps a l'extrema dreta. Massa segons. A mi el que em sorprèn és que ara alguns han caigut del cavall de la confrontació intel·ligent i ara resulta que el que toca és negociar i cansar molt quan el seu lema fins ara era no a tot. Però escolti'm, benvinguts perquè Catalunya necessita força negociadora i m'hagués agradat tenir-los al costat quan estàvem negociant el traspàs de Rodalies o quan estàvem negociant l'ingrés mínim vital o quan estàvem negociant que s'eliminés el delicte de sedició del Codi Penal. I dit això, evidentment, el PSOE, senyor Illa, no negocia amb Catalunya per convicció, negocia per necessitat, i això ho hem vist. És a dir, només obren la porta a acords quan depenen dels vots independentistes del Congrés de Diputats, i aquesta és una realitat que crec que, que vostè ha d'acceptar i que, evidentment, fa que sí. Doncs hi hagués algú del seu partit al capdavant de la Generalitat, no es defensarien els interessos de Catalunya, s'acabarien defensant els interessos de la Moncloa.
Alejandro Fernández, del PP, que és el que menys ha parlat.
No, el senyor Rull ha dit que cal ser valent per dir quan toca que no. És una filosofia que comparteixo, però em pregunto, senyor Rull, insisteixo, per què no va dir que no quan Junts va pujar l'IRPF a Catalunya? Per què no va dir que no quan Junts va recuperar l'impost de successions? Per què no va dir que no quan Junts va aprovar un decret que fomenta l'ocupació il·legal a Catalunya? Perquè jo no vaig sentir cap no per part seva. El que vaig sentir és un disciplinat, solidaritat amb els seus companys que aprovaven unes polítiques absolutament contràries a l'economia de mercat i al creixement econòmic. Aquesta és la realitat. Per què no va ser valent en aquell moment per dir que no?
Jessica Albiach i contesta Josep Rull i tots després...
No, ara escoltant el senyor Fernández pensava, ai, pobres rics, clar, fan molta llàstima, posem-li un tobogán, sisplau. Bueno, en qualsevol cas, sí que volia dir, el 17% de la població de Catalunya és nouvinguda i el 17% cotitza la Seguretat Social. Què vull dir amb això? Doncs que la gent nouvinguda, les persones que han vingut d'altres països, venen a aixecar el país, venen a aixecar Catalunya, venen a treballar i venen a pagar els seus impostos.
Algunos
i per tant, Catalunya
no.
És mestissa
sí,
i serà
no.
Orgullosament
i agradecemos
mestissa.
A los que han venido a col·laborar
i sobre són aquells que només fomenten un discurs d'odi. Per tant, evidentment, Catalunya és terra d'acollida i Catalunya és una terra mestissa.
Val, i més insegura.
Per al·lusions, Josep Rull, i per al·lusions, Salvador Illa.
Sí, l'element nuclear és la millora del finançament. Quan en parlem, utilitzem xifres que són molt grans. Parlem d'aquests 20.000 milions d'euros que se'n van i no tornen. Però en darrera instància estem parlant de les persones concretes, de la vida concreta de la gent, de la salut, dels serveis socials, de l'ensenyament. Estem parlant bàsicament d'això. I aquesta ha de ser una prioritat immediata. No s'aprovaran uns nous pressupostos generals de l'Estat si no resol el tema del finançament i es redueix de manera radical aquest dèficit fiscal i, per altra banda, no es garanteix el compliment de les inversions. Això no és una qüestió que pugui anar a mig o llarg, és una qüestió peremptòria, és una qüestió immediata perquè interpel·la la vida diària de la gent d'aquest país.
Salvador Illa i Carlos Carrizosa.
Sí, a nosaltres ens preocupen molt les polítiques de seguretat. De fet, és un dels àmbits sectorials on en què més crítics hem estat amb el govern, però ens preocupen encara més els discursos d'odi, que no només no contribueixen a resoldre-les, sinó que les empitjoren molt. Crec que he sigut prou clar amb aquest tema. I amb el segon assumpte, sobre la defensa dels interessos de Catalunya, i dit sigui amb el màxim respecte, jo no dono lliçons a ningú, però tampoc m'agrada que me'n donguin. I poso per testimoni l'actuació que he tingut també a la formació política, que té un cert pes, i no en trec pit, ho constato, tant al Congrés d'Espanya, Congrés dels Diputats, com el Govern d'Espanya, i poso per testimoni les coses que s'han assolit aquests darrers anys.
Carrizosa?
Sí. Yo quería hacerle una pregunta al señor Illa. Si por 7 votos aprobaron la amnistía, ¿cuántos votos vale un referéndum? Porque usted ha visto que el señor Aragonés está RQR con el referéndum y el señor Rull dice que está buscando los caminos para hacer lo mismo que hicieron con el golpe a la democracia. Yo lo que creo es que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen una especie de constitucionalismo acomplejado. El señor Feijóo llegó a validar a Junts, señor Fernández, y el PSC directamente ha traicionado a sus votantes dando ese referéndum. Pero claro, nosotros no somos de los que llaman a la puerta del establishment catalán a ver si son admitidos como están deseando ustedes hacer desde el Partido Popular y como se han integrado plenamente desde hace mucho los del Partido Socialista.
Y en la publicidad, por Ignacio Garriga, sisplau.
No, como no me ha contestado ni el señor Aragonés ni el señor Illa, yo quiero preguntarle si les parece normal que en Cataluña, si una familia monta una fiesta infantil, como pasó hace poco en el McDonald's, es normal que entre un hombre con un machete al grito de Alá es grande. O si les parece normal la situación que viven los vecinos en Sal. O, por ejemplo, que estoy convencido que muchos de los que nos están siguiendo en el debate saben o conocen a cuántas personas les han robado el móvil en el centro de Barcelona. Esas son preguntas que merecen respuesta a los catalanes y que si de Vox depende, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la seguridad y para devolverles aquella Cataluña que llegó a ser y que el señor Illa y el señor Aragonés han destrozado.
Alejandro Fernández, per acabar, algú vol dir alguna cosa?
Sí, perquè abans havia dit vostè que jo havia estat el que menys havia parlat.
Sí, és veritat.
Això s'estranya a mi, però en qualsevol cas, simplement per dir-li a la senyora Albiach que aquests discursos dels pobres i rics estaven ja passats a l'època de la movida madrileña. Què vol que li digui? Miri, això és com si jo...
Ni pobre, ni ricos, ni d'izquierda, ni de derecha.
No, miri, això és com si jo, pel fet d'haver estudiat a la pública i vostè a la privada, digués que vostè és multimilionària. No, jo no ho diré. Això són prejudicis, això està molt passat de moda.
Però, cert, jo vaig estudiar becada, això és el primer. I el segon, jo el que defense és una educació pública de qualitat amb uns professionals que són els que estan aixecant i sostenint el sistema i des d'aquí tot l'agraïment.
És curiós.
No només als professionals sanitaris, sinó també als dels centres educatius que necessiten més recursos
gent,
i, per tant,
gent...
que necessiten també és tindre un model clar i necessiten que vostès deixin d'atacar l'escola catalana i la immersió.
No la interrompo. Les persones molt d'esquerres, molt d'esquerres com vostè, sempre defensen l'educació pública, però sempre van a la privada. No sé, és una cosa molt estranya. Sempre fan serveis privats. És curiosíssim.
Si li sembla el que pot fer és parlar
Ho dic, miri.
Perquè això no ho vaig decidir jo.
És que és vostè la que parla, de ric.
O sigui, se faran resposta al Biel.
En qualsevol cas, jo el que no me sembla normal és que una empresa de l'IBEX estiga cotitzant i estiga pagant impostos pel 6% i una PYME estiga pagant el 10, el 18 o el 19%.
No,
el que no em sembla normal és que Madrid estiga sent un paradís fiscal i estiga intentant emportar-se totes les empreses mentre aquí estem intentant treballar per sostindre els serveis públics.
Val.
Perquè, per cert, el seu model és el de rebaixar impostos i després acomiadar a 6.000 metges i metgesses en la Comunitat de Madrid que n'hi ha gent que se mor a les portes d'urgència.
I el seu model és la pública pels pobres i per vostès la privada.
Val, un moment, que són un instant. Gràcies, ui. Aquí. Falten 5 minuts per 11:15. D'aquí uns moments continuem en aquest debat de Catalunya, RAC1 i La Vanguardia.
RAC1 i La Vanguardia us estan oferint el debat electoral de les eleccions catalanes del 12 de maig, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya.
Recte final d'aquest debat, són 11:15 tocats del matí, conjuntament La Vanguardia i RAC1. Es pot seguir a través de les webs de La Vanguardia i de RAC1, òbviament, aquest primer debat ja en campanya electoral. Enric Sierra.
Sí, com que ens estem tirant el temps a sobre, farem la pregunta directa i farem només dues rondes per després passar a la, al minut final, que seran 30 segons finals. La pregunta directa pel Salvador Illa, el candidat del PSC, ja ha dit que no acceptarà mai els vots de Vox per ser president de la Generalitat, però estaria disposat a acceptar els del PP? Trencaria els acords al PSC que té amb els ajuntaments o diputacions per obtenir el suport dels populars?
No, acceptar els vots del Partit Popular no és ni molt menys la meva prioritat. La meva prioritat aquestes properes setmanes és apel·lar la confiança del poble de Catalunya i sempre hem mostrat una disposició a arribar a acords, preferiment naturalment amb aquelles persones o amb aquelles formacions que estan en el registre de la socialdemocràcia i a aquelles formacions també que compleixen els pactes. El PSC és l'única formació política que ha complert tots els pactes als que ha arribat. La CUP i Junts van investir senyor Aragonès, no han complert. D'altres han fet caure pressupostos. És important quins pactes es fan, però encara és més important complir els pactes que s'assoleixen.
Pere Aragonès, candidat d'Esquerra Republicana, si tal com apuntes les enquestes Esquerra queda per darrere del PSC i de Junts, vostè per qui optaria a fer president? El senyor Illa o el senyor Puigdemont?
Miri, jo em presento per revalidar la presidència, i no a qualsevol preu, sinó per portar a terme un triple encàrrec a favor de la ciutadania de Catalunya. Aconseguir les bases d'un acord per un referèndum sobre el futur polític del país, un finançament singular que ens permeti acabar amb el dèficit fiscal i enfortir l'estat del benestar i la llengua catalana amb propostes com la Conselleria de Política Lingüística. Per tant, el meu objectiu és aquest, els propers 4 anys continuar sent president del país per fer aquestes coses.
Josep Rull, el seu candidat, Carles Puigdemont, ha obert la porta a formar un govern independentista en minoria. Quin partit creu que s'hauria d'abstenir, per tant?
Nosaltres, la nostra aspiració és, evidentment, guanyar aquestes eleccions i, evidentment, que el bloc sobiranista tingui la majoria i fer-la operativa. Aquesta és la idea bàsica i fonamental, perquè, insisteixo, el que hem estat capaços de fer plegats, avançant com a país, acostant-nos cap a la plena sobirania, que vol dir benestar concret per la gent concreta de Catalunya, és quan hem pactat aquests grans consensos entre les forces sobiranistes. I a partir d'aquí, defensar-los amb molta intensitat i amb molta honestedat. No podem tornar a fracassar col·lectivament. El fet de no haver-nos posat d'acord ha de ser un tema d'absoluta prioritat a l'hora de ser esmenat, a l'hora de ser corregit.
Ignasi Garriga, candidat de Vox. Salvador Illa acaba de deixar clar que no vol els seus vots, però vostès estarien disposats a cedir-li la investidura, a facilitar la investidura perquè no hi hagi un govern independentista?
Los catalanes deben saber que solo Vox está dispuesto a renunciar siempre a apoyar a un partido socialista que es un partido separatista más. El señor Illa representa y comparte las mismas políticas que el señor Aragonés. Vox jamás apoyará al Partido Socialista porque es responsable de la situación de decadencia de Cataluña. No apoyará al Partido Socialista en ningún municipio de Cataluña, tampoco en la Generalitat, y tampoco verán a Vox sentado hablando con Junts. Lo que sí verán es a Vox reabriendo esos debates que parece ser que ninguno de los políticos quiere hablar, como es la inmigración ilegal y la creciente inseguridad en Cataluña.
La Llastrada, el candidat a la CUP, vostè no tanca la porta que la CUP ara sí pugui integrar-se en el govern, pugui formar govern. Quina conselleria els agradaria tenir? Interior, per exemple?
La CUP és que mai no hem tancat aquesta porta. El que sempre hem fet és moure'ns lluny d'aquestes lògiques que són les que normalment imperen en la majoria de partits, que és buscar estar al govern per tocar poder, per tocar cadira, per tenir més pagueta. Nosaltres no ens movem des d'aquesta perspectiva i tampoc analitzem quina és la conselleria que hauríem de tenir o no en base a no sé quins interessos de partit o clientelars fins i tot. Nosaltres posem sobre la taula les propostes que entenem que donen resposta a les necessitats del país i en base a si ens podem entendre o no amb la resta de forces polítiques és quan calibrem si és possible arribar a acords i quin tipus d'acords.
Interior, els agradaria?
No ens fa por absolutament res.
Molt bé.
Sempre quan sigui per canviar radicalment el que s'ha fet fins ara. Si és tenir interior per fer que els Mossos d'Esquadra no tornin a anar a desnonar la gent de casa seva, per descomptat.
Jessica Albiach, vostè defensa la necessitat de formar un govern progressista, ja ho hem dit. Això vol dir que serien partidaris de reeditar un tripartit amb el PSC i Esquerra Republicana?
Jo el que dic és que tenim una anomalia a Catalunya i és que és un dels parlaments més progressistes d'Europa i tanmateix sempre s'acaba governant amb la dreta. Per tant, nosaltres el que diem és volem un govern progressista
sense pensar la fórmula. Jo crec que la fórmula s'ha de pensar una vegada, tinguem els resultats electorals, però sobretot per fer polítiques progressistes. I a partir d'aquí, evidentment, dret a l'habitatge, educació i sanitat pública, transició ecològica justa, també una estratègia justa contra la sequera que no dona barra lliure al turisme i, evidentment, ni ampliacions d'aeroports ni també casinos.
Carles Carrizosa, Ciutadans, a l'Ajuntament de Barcelona, a través de Manuel Valls, va facilitar que no hi hagués un alcalde independentista en aquest cas. Si es donés el cas, ¿vostès donarien suport a Salvador Illa per evitar un president independentista?
Ciutadans no hizo eso, precisamente rompió el pacto en el Ayuntamiento de Barcelona por esa razón. Nosotros hemos firmado un compromiso de lealtad al constitucionalismo, un compromiso en el que dice que nosotros ni accederemos ni apoyaremos a nadie que acceda al gobierno de la Generalitat, ni tampoco de la Moncloa, mediante pactos con el separatismo. Nosotros lo hemos hecho público, nos hemos comprometido, el Partido Popular, el señor Alejandro Fernández, el señor Illa, no lo han firmado. Es cierto que ellos no pueden firmar nada de esto, porque serán Feijóo y el señor Sánchez, o su sucesor o sucesora, quienes al final decidan con quién van a pactar para quedarse en el gobierno o para acceder a él.
Alejandro Fernández, el candidat del PP, vostè ha dit que només pactarà amb Salvador Illa si el PSOE trenca els seus acords amb Junts i Esquerra.
Sí, señor Carrizosa, yo he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución todas las veces que he tomado posesión de mi cargo. Creo que la Constitución es un documento más importante con el debido respeto al que me pueda enseñar usted.
Yo a usted le respeto y hemos compartido muchas batallas, pero me parece que usted sabe que el señor Feijóo no está en la misma línea que usted respecto al separatismo.
Sí, a la pregunta que usted planteja. Miri, nosotros tenemos una cosa muy clara. El proceso se ha de acabar. Perquè no porta la independència, porta la decadència de Catalunya. I per tant nosaltres el que volem primer és que els protagonistes del procés vagin a l'oposició. I després posem condicions. Les condicions evidentment han de ser impostos moderats, més seguretat ciutadana, garantia d'aigua per a tothom, que és fonamental, lluita contra l'ocupació il·legal i habitatge i educació de qualitat. Però el fonamental ara mateix és tancar la pitjor etapa de la història recent de Catalunya. I això significa que els seus protagonistes han d'anar a l'oposició.
Val, estem en política de pactes, per tant, anem a dos torns. Començarem, sisplau, Laia Estrada de la CUP, Salvador Illa, sí, tothom, no us preocupeu. Davant.
Gràcies. El bloc anterior, que era el de l'Eix Nacional, pràcticament no s'ha parlat d'autodeterminació i hem estat tenint uns debats, hem sentit uns debats que ens portaven 10 anys enrere. Quan nosaltres pensem que necessitem la independència per poder avançar en els reptes de l'emergència climàtica, per poder garantir una sanitat, una educació, un sistema de residències públiques de qualitat, per poder garantir el dret a l'habitatge, per controlar els preus dels productes alimentaris bàsics, i això requereix, a part de reconstruir un moviment popular independentista, recuperar una agenda nacional i social pròpia. Això vol dir recuperar el diàleg i el debat aquí i deixar d'assumir els límits que posa el PSOE, que posa l'Estat espanyol. Abans he fet una pregunta, que no és una pregunta que la fem la CUP, que la fan les entitats de defensa de la llengua i ni tan sols m'han contestat. Si el diàleg ha de ser així, és complicat que ens entenguem. Però nosaltres el que proposem és, amb les forces polítiques que estem a favor d'aquesta agenda nacional i social pròpia, per garantir drets del conjunt de la població catalana, ens podem entendre, però és que la gent necessita que ens entenguem per fer avançar el país en la nostra autodeterminació i per garantir drets per la gent que no caben en el règim del 78.
Gràcies, Laia. Salvador Illa.
No, ara, efectivament, no, és moment de que ens expliquem davant dels ciutadans i ells decidiran el que tinguin per convenient el dia 12 de maig i a partir del dia 13, doncs ens correspondrà als dirigents polítics articular en base a l'opinió expressada a les urnes pels ciutadans de Catalunya una forma de guany. Jo el que vull subratllar és la paraula estabilitat, no? Jo crec que és la clau també de la propera legislatura, fer una fórmula de govern estable, no? En diferents possibilitats. Hem d'esperar que en reuni la ciutadania a Catalunya, però des del meu punt de vista és molt important i serà un criteri rellevant en el nostre cas per teixir acords o l'estabilitat de la legislatura, cosa que no ha succeït en aquesta que ha acabat just fa uns dies.
Pere Aragonès.
Abans hem sentit el Illa dient que pactar amb el Partit Popular no era la seva prioritat. Però tots sabem que és molt diferent que no sigui la prioritat a que ho descarti. I jo li pregunto directament, senyor Illa, vostè descarta pactar amb el Partit Popular perquè hem vist que quan han pogut ho han fet. Quan han pogut ho han fet a l'Ajuntament de Barcelona. Fa un any el senyor Collboni en un debat com aquest també deia que si no quedava primer Barcelona, plegava. I tots sabem com ha arribat a l'alcaldia. Per tant, li pregunto concretament, senyor Illa, vostè, a part de dir que no és una prioritat, descarta pactar amb el Partit Popular?
El senyor Aragonès deu ser dels pocs ciutadans de Catalunya i d'Espanya que no coneix les profundíssimes diferències que tenim amb el Partit Popular, no?
Ara,
i a mi m'agradaria incorporar el Partit Popular, per exemple, al Pacte de la Llengua, com va passar als anys 80-90. Per tant, si vostè vol, i soc més precís, jo descarto ser president de la Generalitat de Catalunya amb els vots del Partit Popular. Però no descarto arribar a acords puntuals amb el Partit Popular. Per exemple, m'agradaria que s'assumés, i interpel·lo al senyor Fernández perquè ho faci, el pacte de la llengua que vam assumir, el pacte d'ús de les llengües oficials.
Vol acabar amb la llengua a l'escola?
No, no, jo vull que el Partit Popular mogui la seva posició i arribi a acords com havia arribat fa uns anys, i a més tenint un líder com té a Nacional, que és d'una comunitat autònoma que té una llengua pròpia, que és el gallec. No? Ara, si vostè es refereix a si jo faré govern amb els vots del Partit Popular, crec que tothom sap que no.
Per al·lusions a la Llanda Fernández, després Ignacio Garriga cada nou paraula. Sí, 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 sí.
La realitat, no les opinions, la realitat és que l'ús social del català entre els joves a Catalunya s'ha reduït en 20 punts en la darrera dècada. Per tant, aquestes polítiques que vostès defensen diuen que van a favor del català, però la realitat és que se l'estan carregant. Per què? Doncs perquè imposar, multar, identificar una llengua amb un projecte polític concret la pot acabar fent antipàtica per una part substancial de la ciutadania. Per tant, si vostès volen fomentar el català en positiu, amb mesures de difusió cultural, amb mesures de tot tipus que siguin contràries a la multa i a la imposició, sempre ens tindran al costat, però és el contrari del que defensen.
Ignacio Garriga.
Bueno, yo quiero dejar claro que nosotros el gran pacto que vamos a protagonizar es con los catalanes para seguir trabajando y construir esa alternativa de esperanza y de ilusión que anhelan y que merecen a pesar de décadas de políticos como el señor Illa y como el señor Aragonés. Pero yo quiero poner en el centro del debate para que los catalanes conozcan el gran pacto que han firmado desde el Partido Popular hasta Esquerra Republicana, todos los partidos aquí presentes, que se firmó hace unas semanas en el Congreso de los Diputados con la regularización de más de 500.000 de migrantes ilegales. Un gran pacto que va a tener consecuencias a los catalanes corrientes y que ya conocen muchos como los que viven en Can Anglada o en Sal, y va a disparar el efecto llamada, va a incrementar la inseguridad en nuestras calles, va a permitir que las mafias sigan traficando con personas, convirtiendo el Mediterráneo en un auténtico cementerio, y sobre todo que ustedes se llenan la boca de defender a esos inmigrantes. Son ustedes los grandes enemigos de esas personas que han venido en situación irregular, a las cuales agradecemos su trabajo y han venido a contribuir. Yo quiero denunciar ese pacto y quiero decirle a los catalanes que nosotros vamos a trabajar para que eso no se lleve a
terme. Jessica Albiach.
Sí, yo tornaría una mica a la reflexió inicial, és a dir, tenim a Catalunya un dels parlaments més progressistes d'Europa i tanmateix sempre s'acaba pactant amb la dreta, i per tant, jo durant aquests dies he estat fent una proposta que avui m'agradaria reiterar, una proposta a Esquerra Republicana i al PSC de no només, evidentment, i això estic convençuda que està descartat, a no pactar amb l'extrema dreta, evidentment amb el Partit Popular, i això veiem que ja està descartat, sinó tampoc pactar amb Junts. Estem veient, i jo crec que si algú tenia algun dubte, jo crec que ahir Jordi Pujol ho va aclarir, és la refundació de Convergència. No? I per tant, tenim un model de país que està a les antípodes. Per tant, diem, les forces progressistes sumen, fem-ho.
Per al·lusions també, Josep Rull.
Sí, el darrer tripartit que s'ha fet a Catalunya és el tripartit, senyora Albiach, que és el tripartit que es va fer a Barcelona. És el tripartit que hi és el tripartit entre el PSC, el PP i els comuns. És un tripartit inaudit, però existeix. I aquest és l'element determinant en aquestes eleccions. Es pot tornar a repetir aquesta actitud de plantejar un acord de govern per anar en contra de, per evitar que l'alcalde de Barcelona fos un alcalde independentista, s'arriben a consensos aparentment impossibles. El PSC i el Partit Popular, formalment, a nivell de l'Estat, tenen una actitud de baralla permanent, però a l'hora d'impedir que hi hagi un alcalde o un president que sigui independentista, aquest últim tripartit l'han fet tots tres. El repetiran, senyor Illa? El repetirà, senyora Albiach? El repetirà, senyor Fernández?
Val, miri, doncs, si em contesten en brevetat, perquè el senyor Carrizos està esperant, em faran un favor. Jessica Albiach, respon, sisplau?
Sí, 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 no, sí que m'agradaria aclarir. Miri, jo crec que Puigdemont podria i hauria d'estar aquí,
Per tant, ni presó ni exili, no? Hauria d'estar aquí en llibertat i per això nosaltres defensem, és públic i notori, que defensem l'amnistia i creiem que s'ha d'aplicar i resoldre aquesta situació com més aviat millor. Ara bé, com a model de país estem a les antípodes. Junts està demanant que la rebaixada d'impostos, l'escola concertada...
La pregunta de Rull era molt clara.
Laboral. Estem sent molt tevi amb el tema del genocidi d'Israel en contra de Palestina.
Però la pregunta de
Rull...
La resposta de Rull. Algú contesta, Josep Rull, sisplau?
No, jo el que diu el senyor Rull és, primer, ningú té més dret que ningú a governar. Ningú. Tots tenim el mateix dret i seran els ciutadans de Catalunya els que triaran. Hi ha unes regles de joc que quan amunt hi van bé són excel·lents i quan no hi van bé es queixen. Perquè a Girona vostès ben arribat també a acords, no? I a Catalunya han arribat a acords.
La diferència no és quan s'expressa en positiu
i dos, per mi,
negatiu,
ho he dit abans i ho vull remarcar, més important, que ho és molt, assumir pactes és complir-vos. I vostès aquest mandat han generat inestabilitat.
Val, Alejandro Fernández, respondrà?
Sí, que el senyor Rull, que ha pactat una dècada amb la CUP, parli dels pactes dels altres és una cosa prou curiosa. Jo, en qualsevol cas, torno a insistir en les condicions nostres, que és tancar l'etapa del procés i obrir-ne una de nova, amb protagonistes diferents. Crec que està prou clar i, per tant, aquesta és la nostra política.
Carrizosa?
Hay un elefante en la habitación y parece que solo Ciutadans va a mencionarlo, que es el señor Illa no va a ser presidente. Porque si el señor Puigdemont, como parece, resulta más votado que Esquerra Republicana, el señor Puigdemont ya ha anunciado que quiere gobernar. Y el señor Sánchez traicionará al señor Illa. Y será el señor Sánchez o será su sucesor, porque el gobierno de España, la Moncloa, depende de los apoyos de Puigdemont, que no los va a dar si ustedes quieren acceder a la presidencia de la Generalitat. Por lo tanto, yo le diría, señor Illa, ¿usted qué espera? ¿Espera realmente ser presidente? ¿Espera que cambien la gobernabilidad de España por hacerle a usted presidente de la Generalitat su propio partido político? Que no se ha distinguido por las lealtades internas ni externas.
Respon, senyor Illa, i Ignacio Garriga de Vox i Laia Estrada de la CUP.
Seria un gran honor ser president de la Generalitat de Catalunya i estar en mans dels ciutadans de Catalunya, no en mans del senyor Carrizosa ni en mans de...
Però del senyor Sánchez, sí.
No es preocupi vostè per la meva relació amb Pedro Sánchez. Li agraeixo la seva preocupació, m'entendreix fins i tot.
Però ja, no, me preocupa Puigdemont, no me preocupa...
Ignacio Garriga.
Yo me quiero dirigir también a, seguramente, a muchos agricultores y ganaderos que nos estarán viendo y que con sorpresa habrán visto que ningún político ha hablado sobre sus verdaderos problemas. Quiero recordar como todos ustedes salieron a las manifestaciones de los agricultores en Barcelona a hacerse sus fotos y a darles muchas palmaditas, pero son todos ustedes los que han apoyado y han promovido un Pacto Verde Europeo, una Agenda 2030, que lo que ha condenado al campo es a tener más impuestos, más trabas burocráticas, permitir la competencia desleal de productos extranjeros, y lo que nosotros queremos trasladar a la gente del campo y al mundo rural es que vamos a hacer todo lo necesario para que tengan el agua que necesiten, vamos a bajar impuestos y vamos a proteger nuestro producto nacional, que junto a Cartagena es y había sido la huerta de Europa.
Queda per empatar CUP, Esquerra i Junts. Per tant, endavant, sisplau, Laia Estrada, si ha de dir alguna cosa a Pere Aragonès, si ha de dir alguna cosa a Josep Rull.
Perfecte, perquè els hi vull preguntar cosetes.
Perfecte.
Però, prèviament, és curiós com, depèn del que interessa, uns són progressistes i els altres són de dreta dolentíssims, quan PSC i Junts per Catalunya comparteixen el mateix model econòmic, claríssimament, en matèria d'habitatge, en matèria de macroprojectes, a l'hora de carregar-se la renda bàsica universal, a l'hora d'entendre com ha de ser el model policial, a l'hora de trinxar els serveis públics, però uns són progressistes, senyora Albiach, i els altres no. Bueno, nosaltres, en tot cas, el que sí que podem corroborar és que quan el diàleg es manté amb la CUP, avancem en clau nacional i en clau social. Quan el diàleg estem al PSC, retrocedim en clau social i en clau nacional. I jo m'agradaria preguntar-li al president Aragonès si vostès estan disposats a pactar amb el senyor Illa i a Junts per Catalunya si el president Puigdemont es fa seves les polítiques darreres de Junts per Catalunya, que bàsicament són les mateixes del PSC, i com pensa conciliar el reprendre el procés d'independència amb seguir fil pel ram de l'agenda de Sánchez Llibre, que ens està dient que ara no toca parlar d'independència.
Esquerra i Junts, i acabem.
Les nostres línies vermelles són referèndum, finançament singular i defensa de l'estat del benestar i de la llengua catalana. I aquestes són les propostes a partir de les quals el 12 de maig articularé una majoria, si així tinc la confiança, dels ciutadans del país, per continuar com a president del país servint al conjunt dels catalans i catalanes.
Josep Rull?
El projecte independentista va créixer en bona mesura perquè un sector molt important de la societat catalana, les classes mitjanes, les classes populars, veien que era possible construir un país millor, un país més avançat, més modern. I això era fonamental perquè la Generalitat tenia un alt nivell de prestigi, de credibilitat, de solvència a l'hora de gestionar allò concret dels ciutadans concrets. En aquesta propera legislatura aquesta ha de ser la gran prioritat que hem de ser capaços de desplegar. Tornar a incorporar la Generalitat al centre de les polítiques del país en relació a la petita i mitjana empresa, en relació a l'àmbit de l'ensenyament, amb l'escola pública i l'escola concertada, en relació a la cohesió social, en relació a agafar les palanques que mouen el món. Si la Generalitat es prestigia, serveix millor els ciutadans de Catalunya i ens permet avançar cap al projecte de la llibertat nacional del país.
Moltes gràcies. De debò que queda una última part i una notícia última hora, que com estem fent un programa de ràdio ho he de comentar, que és que Azteuir ha presentat una querella contra la Begoña Gómez, l'esposa del president del govern d'Espanya, per presumpte delicte de tràfic d'influències, una querella fundamentada incidint en fets i informacions de manera cronològica i rigorosa, segons el portaveu d'aquesta associació ciutadana. O sigui, Azteuir, que segueix l'estela de Manos Limpias. Richard.
Sí, hem d'acabar, i acabem amb l'últim bloc, que és aquell famós minut d'or, que seran 30 segons d'or, és el que havíem acordat. Ho farem d'or de menor a major representació en el Parlament de Catalunya, per tant, Alejandro Fernández, del PP, té els 30 segons.
Moltíssimes gràcies. El procés no porta ni portarà la independència, porta la decadència de Catalunya. No és casualitat que tinguem les pitjors dades de tot Espanya en inseguretat ciutadana, en ocupació il·legal, les pitjors dades de qualitat educativa de tot Espanya i una política d'aigua indigna d'una societat moderna. Cal obrir una etapa nova i ho volem fer amb un missatge d'esperança. Catalunya no pateix cap maledició bíblica que la condemni a la decadència. Pot recuperar lideratge, pot recuperar prestigi i és el nostre compromís. Una Catalunya de primera.
Carlos Carrizosa, de Ciutadans, el seu moment de votar el vot.
Quiero dirigirme especialmente a aquellas personas que sufrieron con el procés, que pensaron que peligraban sus pensiones, que pensaron en que tendrían que irse de Catalunya o que vieron sus familias partirse. La amnistía busca la amnesia, que se olvide todo lo que ocurrió, y quien olvida lo que pasa luego está condenado a repetirlo. El único voto que garantiza que esto no se repita es el voto a Ciutadans. Y yo lo que ya les digo es que les dejo, porque nos vamos a ir a Francia a recordarle a Puigdemont la diferencia entre un fugado de la justicia y un exiliado.
Jessica Albiach, con un sumar, demani el voto.
Sí, gracias. Catalunya no pot esperar més, no pot esperar més a tindre un govern sòlid que funcione, que doni seguretats en temps d'incerteses. No podem esperar més a que la nostra sanitat i la nostra educació funcionen i estiguen blindades, a una reindustrialització verda i justa i també a que l'habitatge siga un dret i no siga un negoci. No podem seguir aprofundint en aquest model de turisme, de sol, de platja i ara també de casinos. I per això jo demane construir una nova Catalunya, verda, pròspera, justa, feminista. Alguns vos han decebut. Jo no ho faré i per això demane el vot per als comuns.
Laia Estrada, de la CUP.
Doncs lluny de la política de les grans jugades mediàtiques, tenim un país que ha d'afrontar reptes en clau d'emergència climàtica, de crisi social i de paràlisi nacional, i el compromís de la CUP és garantir un canvi de rumb per posar la política al servei de la gent, per garantir el dret a l'habitatge, per garantir uns serveis públics forts, per garantir que democratitzem la gestió de l'aigua i per defensar la nostra llengua. El nostre compromís també és que davant l'immobilisme de l'estat espanyol recuperem una agenda nacional i social pròpia per avançar cap a la independència, i per això cal votar la CUP.
Ignacio Garriga, de Vox.
Bueno, yo quiero trasladar un mensaje de ilusión y de esperanza a los catalanes ante esta campaña electoral trascendental para el futuro de Cataluña. Tenemos una gran oportunidad el 12 de mayo. Si te preocupa cómo ha crecido la inseguridad en tu barrio, si te preocupa cómo Illa y Aragonés ha destrozado la educación de los colegios en Cataluña, si te preocupa que cada día más empresas se vayan de Cataluña y las fábricas se vayan a terceros países, si en definitiva te preocupa y te apena cómo han destrozado Cataluña y cada día con tu salario te cuesta más a llegar al final de mes, te pido que el 12 de mayo votes en defensa propia y que votes a Vox.
Josep Roig, Junts per Catalunya.
Catalunya és un país extraordinari que té unes energies desbordants. Ho hem acreditat al llarg de tota la història. Ara hem de poder reemprendre justament aquest mateix camí. I per això es necessita lideratge, i es necessita bon govern, i es necessita fer-se respectar internament i externament, prioritzar sempre i de manera insubornable les persones, que ningú mai no sigui invisible. Aquestes són les credencials de la candidatura que ens capçala el president Carles Puigdemont. Que Catalunya no tingui cap altre límit que la voluntat dels seus ciutadans de poder ser més del que han estat els seus fills.
Pere Aragonès, Esquerra Republicana.
Bé, ho acabem de constatar en aquest debat de nou. El projecte de Salvador Illa és Espanya, el projecte de Carles Puigdemont és Carles Puigdemont i el projecte d'Esquerra Republicana és Catalunya. En aquests tres anys hem avançat. Hem avançat i ara cal continuar avançant en el referèndum, en el finançament singular, en el reforç de l'estat del benestar i de la llengua catalana. I només Esquerra Republicana ho defensa. El 12 de maig decidirem si tornen els que han manat sempre o continua la nova etapa de governança republicana per portar aquest país a la plena llibertat i a la plena justícia social.
I per acabar, Salvador Illa, del PSC.
Moltes gràcies. Els darrers 10 anys han estat 10 anys perduts per Catalunya, han estat anys amb governs de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, amb diferents combinacions, i cal obrir una nova etapa a Catalunya. Una nova etapa per afrontar la tercera gran transformació d'ençà de la recuperació de la democràcia. Aquesta gran tercera gran transformació es defineix amb dos verbs. Unir, subratllar allò que uneix els catalans, i servir, posar els serveis públics com a primera prioritat del govern de Catalunya. Un govern que ha de ser estable. Per fer-ho possible, demano la teva força. Per fer-ho possible, demano el teu vot. Força per governar.
Molt bé.
Senyors, senyores, moltes gràcies. Ens ho han posat molt fàcil i això és digne d'agrair. Deia Gary Lineker que el futbol són 11 contra 11 i acaba guanyant Alemanya. La democràcia és vostès contra vostès i guanya-la, efectivament, la democràcia. Moltes gràcies a tots i que tinguin molta sort. En parlem a partir de l'endemà de les eleccions al Parlament de Catalunya. Gràcies per ser-hi. En nom de La Vanguardia i de RAC1, gràcies a tots. Bon dia i bona hora des de la Fundació 11 de Barcelona.
RAC1 i La Vanguardia us han ofert el debat electoral de les eleccions catalanes del 12 de maig, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya.